Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Ràdio Vila-real et desitja bon Nadal.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Futbol a Ràdio Vila-real, diumenge a partir de la 1:30 de la vesprada, Real Societat Villarreal. Retransmissió del partit i tots els protagonistes al finalitzar l'encontre.
Antics plens de força i d'il·lusió, l'afició està calfant, animant el campió.
Partit patrocinat per Alobagen, Agromaestrat, Automoción Cano, Azares, Big Mater Arbo, Caixa Rural Vila-real, Canem, Canós Impressors, Clínica Dental Llopis Díaz, Conquistando Escalones, Cristalería Brock, Daswell Auto, Doctor Rojo Estética y Anti-Envejecimiento, Extincas, Grúas Tomás, Hotel Cercotel Plana Park, La Cooperativa Marzá, Malco Renta Car, McDonald's Multiópticas, Óptica Vila-real, Pizzería Cristal, Pizzería Luquiola, Real Export, Serigrafías Libra, Serteca, Servilim, Talleres Agripesa, Tecno Vila-real y Tot Descans. Ràdio Vila-real amb el Villarreal Club de Futbol. Molt bon dia, salutacions, una jornada més, aquesta primera de protagonistes del 2020. Estem així a la 92.2 de la freqüència modulada, com sempre, per tal d'acompanyar-los fins les dues, molts convidats que de seguida repassem i presentem en aquest primer programa, com dèiem, del 2020, així a protagonistes. Abans de començar a anar més enllà, saludem a Susana Pérez. Susana, molt bon dia.
Molt bon dia.
I bon any, no? Encara bon estem bé, dins de... És que això, després ho parlarem també...
Un capicua.
Sí, estem ahí 2020, però també fins a quan, no? És, diu, bon any. A Guirao, que és company de la casa, avui parlem amb ell, Abraham Guirao, també li ho hem dit. Ell diu que fins el dia 7 o 8, una vegada passen els Reis, ja. Sí, perquè ja, si no, ja, com que queda desfasat. Claro. Però és un dubte que sempre tens. Quan s'acaba de dir bon any?
Feliz bon any. Sí, jo penso que quan passen Reisos.
Reis també, no? Pues ahí està. Aquesta és la xicoteta enquesta que hem fet així a peu de ràdio. Però més enllà d'això, no, com havíem comentat, Abraham Guirao avui serà un dels convidats. Parlarem amb ell perquè ha fet un vídeo, no sabem si vostès l'han rebut o no, una miqueta per a promocionar Intocables. És una adaptació teatral que ha triomfat a Madrid i que arribarà a la localitat, sí, de Madrid a Vila-real. Ahir en aquesta lliga ens ha ficat Abraham Guirao de Conquistando Escalones per a recaptar fons per a la distòfia muscular de cintures. UF serà l'11 de gener, però si algú no sap què regalar, doncs que sàpiga que també pot regalar aquesta experiència.
I contribuís a una bona...
Una bona causa. Però també en aquest cas tindrem convidats en clau política, perquè és moment també dies de balanç, així que...
Héctor Folgado, president del Partit Popular de Vila-real, ens fa un balanç i ens anuncia algo que fins a la fecha no havia fet públic. Els recomana que... Bueno, i és la idea que mos, diu que mos va a dir-mos, és a dir, estarem atents a lo que ell va a dir-mos.
Aquest serà un dels protagonistes del PP de Vila-real, però també de Xilxes, arriba l'alcalde socialista.
També el tindrem a José Martínez, també el tindrem en una estoneta, que he parlat amb ell per telèfon fa uns minutets i diu que ja estava arribant. Després tindrem...
Festa dels xiquets, el dia del xiquet, així a Caixa Rural. Ens acompanyaran des de l'entitat per a presentar-nos la programació, per a saber què n'hi ha previst aquesta vesprada, ja que els xiquets estan de vacances encara. Doncs una oferta per a ells. I també, com cada dijous, hem fet algun parèntesi, no, amb dies de festa, Mari Parra, Maria Dolores Parra, la directora general d'internacionalització, que ens farà una miqueta balanç de les inversions que s'han fet, accions que es duen a terme, també per si n'hi ha alguna convocatòria que la gent sàpia fins a quan pot inscriure's.
Que... Sí, és més, recordo l'últim dia la vaig veure, es van cruzar i estava molt contenta perquè gràcies als oients que tenim en esta ràdio, pues el que ella oferta o el que ella ens apropa totes les setmanes, bueno, pues s'enteren i la criden. Ella diu que està molt contenta i que siga des d'on siga, que ella entrarà, encara que se trobi a Xina, que no té cap problema.
Sí, sí, així donem testimoni, no?, de que allà on està ens atén. Doncs aquests els convidats, però també anem a mirar ràpidament l'habitual que tenim en quant a la meteorologia per aquesta jornada d'avui. Així que anem a obrir l'Agència Estatal de Meteorologia. Avui apunta a cels, ja ho veiem, no?, amb alguns núvols, no lluís el sol, no s'esperen així precipitacions, no hi ha probabilitat de pluges, i els termòmetres entre els 6 i els 14, que serà la tònica. No? Sembla que igual a meitat de la setmana vinent podien arribar una altra vegada als 20, però el que queda de setmana estarem entre els 14 i els 15. Ahí estarem, fresquets, però és que també és el que toca en aquestes dates.
També, saps que va néixer un xiquet enguany, així a la plana?
El primer de Castelló, no? Va ser així.
Enric. O sigui, a les 12 i 2 segonets va néixer Enric, així a la població de Vila-real. Bueno, benvingut. Pues sí. Siga i...
I suposem que el pare, per això de que ara tenen més temps...
Més content.
Sí, perquè pues, això de que haguera nascut abans de les campanades o no, pues, té més setmanes o no de permís. Així que suposem que el pare especialment satisfet d'això.
Content. Diuen que el 2020 serà l'últim any per a que puguem donar-li viabilitat a poder canviar les pessetes que encara guardem en euros. Per lo vist encara queden 791 milions d'euros per canviar. Ojo,
yes.
Una cosa és guardar-se unes poquetes per tindre un comboi i tindre alguna peseta, i una altra cosa és aquesta quantitat que és important. Per una altra part, el 76% dels votants del Partit Popular pensen que Pablo Casado tinguera que haver evitat que el govern depenga d'Esquerra Republicana de Catalunya, i un 60% dels votants de Vox també, és dir, diuen que deurien, deurien. Per una altra part, Esquerra Republicana de Catalunya i Bildu necessiten el PP i a Vox i a Ciutadanos per poder accedir als secrets oficials en el Congrés, és dir, perquè ells puguen entrar des de les taules, des de les meses de negociació, també han de donar-li el vistiplou el que ells diuen la franja de la dreta. I en aquest cas jo no sé si el PP, Vox i Ciutadanos estaran molt per la labor de que Esquerra Republicana i Bildu entre. El que vol dir és que en realitat és pues les comissions dels gastos reservats, les activitats del Centre Nacional d'Intel·ligència... Ojo, que són coses als que hasta ara no havia tingut d'accés, però sí que és real que ho poden impedir. I cal recordar que el PP ja en el seu moment va vetar a Esquerra Republicana de Catalunya. Per una altra part, bueno, pues sabeu que Ayuso diu que no es mor ningú de les...
Per la contaminació.
Per la contaminació, i Pedro Duque és i diu que les polítiques públiques deuen estar sempre basades en la certesa que sols ens dona la ciència, que podem medir la reducció, però fer acientment l'esperança de vida causada per la contaminació, i això deu reflejar-se en les prioritats. Fem lo que més fomente el bé general, perquè un estudi internacional confirma la relació entre la contaminació i el risc de mortalitat. Un anàlisi de 652 ciutats mostren un major risc de mortalitat per l'exposició inclús en xicotetes concentracions de contaminacions en l'aire urbà. Entonces, com que Duque ho ha fet públic, o sigui, és un Twitter que Duque ha fet públic
no? en base científica, aquesta resposta.
La militància d'Esquerra Republicana de Catalunya decidís si facilitarà la investidura de Sánchez. La formació catalana celebra el Consell Nacional per validar o no l'acord aconseguit amb el PSOE. Però vaja, no sé si allò de que digueren que no, si no recolzarien, perquè en realitat l'acord pues pràcticament està signat. Seria molt raro que canviaren d'opinió. Per una altra part, Ignacio García, el diputat provincial i regidor
a Castelló,
es fa una reflexió, i a mi m'ha agradat molt, i per tant vull llegir el tuit. A banda de les signatures, els acords i propostes que s'han de fer realitat i que ens agraden com sonen, avui hi ha un altre capítol d'amor-odi entre la premsa i la política. En aquest episodi la premsa té raó. El silenci durant la negociació era necessari, però amb l'acord no. Allò és de que sí que durant la negociació demanaven que tots fórem un poc prudents i que, bueno, que no torpedearem, perquè per lo vist Xina és com ho denominen, però que després que no calia que fos un plasma, que se li podia preguntar, és dir, és que ja no és tan dramàtic, la premsa està prou enfadada perquè no la deixen fer la seva feina.
Doncs aquests alguns dels temes destacats també a les xarxes socials, a diferents àmbits, així que com ja tenim per ací el primer dels convidats, anem a fer una xicoteta pausa, el temps suficient per a que pugui entrar a l'estudi seure, així que pausa xicoteta, de seguida parlem amb José Martínez, alcalde de Xilxes.
Aquest Nadal regala solidaritat. Aconsegueix la teua entrada per a la gala benèfica del Jove Ballet de Castelló, que tindrà lloc el 3 de gener a les 6 de la vesprada al Saló d'Actes de la Fundació Caixa Rural, a benefici de Xicaes. Venda d'entrades al Centre Social de la Fundació Caixa Rural, de 10 a 2 i de 4 a 8, perquè els xiquets amb capacitats especials s'ho mereixen.
Pero apoya bien el sofá, hija, que se te va a caer.
Papá, que no cabe, que el maletero es muy pequeño. ¿A quién se le ocurre llevar un sofá de dos plazas en un coche?
Que sí que cabe, que como no lo llevemos hoy a la villa, tu madre nos mata, que me lo lleva diciendo un año.
Pues malconízate.
¿Tienes que trasladar algún mueble? Ven a Malco y olvídate de soluciones raras. Alquila la furgoneta que mejor se acople a tus necesidades y solo por el tiempo que la necesites. Malconízate.
La fibra de Más Móvil cuesta muy poco, incluso mucho menos que animar una fiesta.
¡Conga!
Y es que la fibra de Más Móvil cuesta tan poco que es gratis para siempre contratando una línea móvil. Y además, las líneas adicionales en tu móvil a mitad de precio también para siempre.
Infórmate en Tu Móvil, tú eliges, distribuidor autorizado de Más Móvil en Avenida Francisco Tárrega 53 de Villarreal.
Más Móvil, y empieza a ahorrar.
¿Y tú cómo has vingut?
Yo a peu.
Yo vingut en bici.
A peu, en bici, amb el cotxe, siga com siga, reposta o fes les teues compres a la tenda taula de la cooperativa. La cooperativa ara és més accessible. Vine i descobreixo. La cooperativa Avenida Castelló 75 de Villarreal.
Tras semanas de éxito en Madrid, el 11 de enero llega a Villarreal Intocables, obra de teatro basada en la famosa y premiada película e interpretada por rostros conocidos de cine y televisión. Patrocinan Fundación José Soriano Ramos y Banco Mediolanum. Entradas ya a la venta en servientradas.com y Cervecería Restaurante Nu de Villarreal. Organiza Asociación Conquistando Escalones.
Servilim Villarreal. Limpieza de locales, comunidades, garajes, nueva obra, limpieza integral del hogar. Y si lo necesitas, también realizan limpieza por horas. Cuentan con personal altamente capacitado. Pide presupuesto sin compromiso. Infórmate en Servilim, calle Manuel Sánchez Warner 1 de Villarreal. O llama al 653 20 42 94.
Hola, ¿creen que soy la persona idónea para hablarte de Niro? Del Kia Niro. ¿Te lo puedes creer? Lo cierto es que es un gran coche y está disponible en eléctrico, híbrido e híbrido enchufable.
Y puede ser tuyo desde 19.900 euros financiando con Banco CTLM S.A.U. antes del 31 de diciembre. Consulta condiciones en kia.com. No hay nada como un Niro.
Kia, the power to surprise.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
Des de l'Immobiliari Meseguer us desitgem unes bones festes de Nadal i un any 2020 ple de salut i alegries per a tots i que serà especial per la commemoració del 50 aniversari de la nostra immobiliària, esperant d'estar molts més anys al servei de tots vostès. Bons Nadals!
¿Buscas sorprender a tus clientes? En Big Mater Arbo te ofrecen el regalo perfecto. Ven y descubre todas las opciones de merchandising personalizado con tu logotipo o marca y elige el que más se acople a tus necesidades. Big Mater Arbo, teléfono 964 52 21 66. Los encontrarás en Avenida Pío 12 55 de Villarreal. Ha llegado el momento del cambio. Este mes pásate por la Pelu y luce lo último en peinados, mechas, corte y el mejor maquillaje para tus cenas de empresa o celebraciones con amigos o familia. Estas Navidades, luce perfecta con la Pelu, calle Colón 10 de Villarreal. ¡Te esperamos!
Aquest Nadal regala solidaritat. Aconsegueix la teua entrada per a la gala benèfica del Jove Ballet de Castelló, que tindrà lloc el 3 de gener a les 6 de la vesprada al Saló d'Actes de la Fundació Caixa Rural, a benefici de Xicaes. Venda d'entrades al Centre Social de la Fundació Caixa Rural, de 10 a 2 i de 4 a 8, perquè els xiquets amb capacitats especials s'ho mereixen.
Ooh, oh, 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 yeah. Oh, 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 yeah. Ooh, baby.
Dotze i quinze minutets, continuem en Protagonistes. Tenim així amb nosaltres l'alcalde de Xilxes, José Martínez, bon dia.
Hola, bon dia.
Si li pareix, un alcalde, fem un repàs de lo que ha sigut aquest últim any a la població de Xilxes.
Sí, clar, com no.
Un any marcat per les eleccions municipals. Uh-huh. Cal recordar que vostè en les eleccions trau vora 700 vots i passa de 4 a 5 regidors.
Exacte. Sí, van compensar en aquest pas de 4-5 regidors la pèrdua d'un regidor que tenia la legislatura anterior de Compromís. Uh-huh. I ara mateix pues, tenim 5 regidors, la majoria absoluta en Xilxes són 6. Uh-huh. Per tant, estem governant en un regidor d'Esquerra Unida, que també estava en la legislatura passada. Uh-huh. I bueno, contents, vull dir que no, del resultat d'haver augmentat. Sempre és bon senyal passar a un regidor més i esperem que les pròximes pues, que puguen traure el que ens queda per a poder governar en solitari.
Sobretot content perquè vostè la passada legislatura era l'alcalde.
Sí, sí, la passada legislatura era l'alcalde. Uh-huh. Des de 2015 en Xilxes portàvem una ratxa que va estar 24 anys governant el
24 anys del Partit Popular.
24 anys del Partit Popular fins que els veïns de Xilxes van decidir que n'hi havia que canviar aquesta dinàmica i van proposar, o sea, els resultats de les urnes van proposar un govern de pacte en tripartit, entre el Partit Socialista, que l'encapçalava, Compromís i Esquerra Unida. Ara, a aquestes eleccions passades, pues, el pacte ha sigut en menys partits, Compromís ja no té representació a l'Ajuntament, i quedem el Partit Socialista i Esquerra Unida, mentre que per la part de l'oposició està el Partit Popular i Ciudadanos.
En aquest moment n'hi han 4 partits en Xilxes.
N'hi han 4 partits, 2 formen part d'aquí de govern i 2 que formen part de la oposició.
Vostè rep una herència del Partit Popular de 24 anys, bona, sí. Regular...
Home, ni bona ni regular, diria jo. Nosaltres som un poble d'uns 2.600, quasi 700 habitants, i quan vam entrar en 2015 teníem una situació en la que devíem més de 5 milions d'euros al municipi.
O sigui, vostè hereta o d'alguna manera entra i veu que té que pagar 5 milions d'euros?
Sí, 5 milions d'euros per diverses préstecs, diverses coses, el préstec de pago a proveedors, que en el seu dia, pues sí, vas pagar a proveedors, però potser hauries d'haver controlat millor el gasto. Entonces, se van trobar aquesta situació, més de 5 milions d'euros, 5 milions en i pico mil, crec que eren, i, bueno, les partides pressupostàries totalment apurades. Estem parlant de juny, que és quan vam entrar a governar, i no teníem marge de maniobra fins que farem un pressupost nou. Tenien dos opcions, esperar a fer un pressupost nou o tratar de veure què fèiem en lo poquet que mos quedava per no dir res, perquè entre altres coses l'últim any de legislatura del Partit Popular tenien una línia de crèdit que era de 500.000 euros i sa línia els anys, o sea, la venien arrastrant i sa línia l'últim any en any electoral va passar a dos línies de 600.000 euros, però tal era 1.200.000 de línia de crèdit que també estava totalment apurada, o sigui, allà va ser un despilfarro total. Vista la situació, van tindre que arromangar-se des del minut zero, van tindre que limpiar...
Des del minut menys 5 milions.
Menys 5 milions, exacte. I, claro, volíem fer coses, volíem fer canvi, perquè Xilxes necessitava un canvi important. Una de les primeres coses que van fer contra tot pronòstic i en un pressupost que està totalment apurat, però que al final qui té ganes troba la forma de fer-ho, va ser baixar el preu de l'escola infantil. Era una mesura per als veïns de Xilxes. Era una mesura que proposàvem tots els equips que entonces formàvem l'equip de govern, tots els partits, la teníem en el nostre programa i vam pensar que era un bon punt de partida per a un govern diferent, un govern progressista.
I la primera legislatura dels 4 anys finalitza i vostè... torna a la legislatura actual. I com se troba... I quina herència s'hi deixa a vostè mateixa?
Sí, bueno, no volia pegar un salt tan gran, volia acabar d'explicar-lo d'abans,
sí.
Però que al final, simplement, en ese primer mig any que van governar, en setembre començava el curs escolar,
sí.
Ja van aconseguir reduir el preu de l'escola infantil, fer-lo més accessible i passar de 13 alumnes a una trentena.
De escola, en la escola infantil.
Es, sí, uh-huh. Exacte. Una escola infantil municipal que tenim a Xilxes. I, bueno, com, pensem que va ser el primer gran logro que vam tindre, uh-huh. El primer canvi important. Lo que m'has dit tu ara, quina situació mos queda? Pues tu mira que vam entrar en 5 milions, 100 i pico, 1.000, 130.000 o alguna.
Quina l'any se li dice a José Martínez, a José Martínez?
Pues una reducció de deuda que estem ara... tanquem l'any 2019 en un 1.200.000 euros de deute.
Bueno, pues l'anterior alcalde va treballar bé, no?
L'anterior alcalde va treballar molt bé. José Martínez, l'anterior alcalde, va treballar bé perquè, clar, és que al final, aquesta situació
passa
que s'ha de trobar...
Passa de quasi 5 milions a un milió i pico en aquest moment.
Sí, sí, i tancarem 2020 en menys d'un milió d'euros de deute. Creiem que el respiro que li dona uh-huh. al poble és importantíssim, però sobretot ara pots fer coses.
Això és el que jo anava a dir-li. Mire, jo tinc una sèrie de coses que van anar apuntant mm-hmm. perquè vostè, quan tornen a haver eleccions,
sí.
ja ha estat elegit i ara en la reducció de deute que tenen, claro, els ciutadans de Xilxes diuen, per exemple, lo de la gratuïtat de l'escola infantil
mm-hmm.
està en marxa?
Està en marxa. La veritat que ara actualment no és totalment de bades, però descomptant el menjador crec que per 20 euros una persona... Mm-hmm. té els fills en l'escola infantil. També depèn del bono de conselleria, les persones uh-huh. més necessitades tenen més ajuda, però el màxim que paga una família comptant el menjador, uh-huh. Que són 85 euros,
uh-huh.
el màxim que paga una família a Xilxes són 120 euros per l'escola infantil. Com ja t'he dit, si tu li descomptes els 85 de menjador, el màxim que pot pagar per lo que és l'escolarització són uns 35 euros.
O sigui, primera promesa complida, no?
Exacte. No és gratuïtat zero, o sigui, no és gratuïtat total, però...
No descarta que puga arribar.
No descarten que puga arribar. El que passa és que al final tu tens uns objectius i unes línies, però mm. a vegades, abans d'acabar d'assolir un o concret, si l'has deixat en una condició que està molt bé, ja pràcticament gratuïta, mm-hmm. has de mirar a altres llocs també. No te pots centrar només en una. Mm-hmm. Ara, per exemple... coincidint en que la deuda ja està a un nivell normal,
uh-huh.
ja està a un nivell que inclús si fa falta podem demanar un altre crèdit, òbviament no de 5 milions ni tres barbaritats, però sí que podem demanar a un banc i demanar diners. Tenim una necessitat molt urgent en el municipi, que és un carrer que, bueno, sí. la història d'aquest carrer és molt curiosa perquè era el desaigüe natural del municipi de Xilxes, ¿vale? quan plou en tromba, pues l'aigua té els seus caus naturals que en el seu moment pues, se van fer carrers, però respectant el que és el cau de l'aigua.
És el carrer Primer de Maig, no?
Exacte. Pues ahí, en el curs del carrer Primer de Maig, en el que és el carrer Desaigüe Natural,
uh-huh.
Normalment la pendent de l'aigua sol anar cap avall,
sí.
i fa uns anys van decidir urbanitzar i van pensar que si la pendent de l'aigua la uh-huh. puja cap amunt, pues, l'aigua sí. també aniria igual. La física això ho impedís i no va quedar demostrat que no. I la gent major del poble, conforme estem fent, ja se claro. tirava de massa al cap.
Claro.
Clar, ahir s'han trobat un problema molt greu. Uh-huh. Ahir n'hi ha vivendes uh-huh. on se'ls inunda els garatxos, n'hi ha restaurants, n'hi ha comerços, està el consum
uh-huh.
i totes les molèsties que generen a tota aquesta gent perquè l'aigua, òbviament, al no poder pujar, va estancant-se.
A més, és un puesto, és un enclave del poble on la gent té que anar sí o sí perquè està també un supermercat al que accedixen per a comprar.
No és que siga al centre del poble, però sí que és una de les zones més concorrides de Xilxes, ja només per consum, per restaurant que n'hi ha en el mateix carrer, que és dels que més marxa tenen. Sí, és una zona molt concorrida.
Vostè considera que és un fet que tenen que abordar ja?
Home, és una necessitat urgent.
Una necessitat
urgent. Hasta gent tenim que arreglar-los el problema. Hem estat 4 anys uh-huh. tractant el problema i mos topetàvem en un problema que era la finançació d'aquest projecte. Problema greu. Enguany crec que podrem abordar-la. Tenim una partida de quota hidràulica a l'Ajuntament
uh-huh.
i el que ens faça falta, pues, ahir ja entrem a la possibilitat de demanar un crèdit per a poder reparar, per a poder fer la infraestructura necessària per a reparar ese carrer o ese desgavell que van fer. Estem parlant de 320.000 euros.
Per ese carrer, per sí, invertir en ese problema que tenen d'inundació.
Exacte. N'hi hauria que ficar una instal·lació de bombeo que llançaria l'aigua cap al desaigüe on anava, al barranc natural, però en aquesta ocasió pues, ja t'heu d'anar bombejada l'aigua. va compensar també la força del bombeig,
l'aigua que té que puga anar per el seu lloc natural.
Exacte.
Mire, n'hi ha una cosa que també ens preocupava, o que també vostè dient, que seria la canalització, parlant d'aigua, de l'aigua potable entre Xilxes i la platja.
Sí. Això són dos projectes que tenim, perquè està la canalització d'aigua potable de Xilxes a la platja i al mateix temps també tenim la canalització d'aigües fecals de la platja a la depuradora del municipi. Són dos canalitzacions que realment estan ja molt velles. De fet, la d'aigua potable, hi ha un tramo que mos creua una sèquia prou ampla, la sèquia de la illa, i van començar a haver fuites de... No, van ser fugues, gràcies a Déu van ser fugues, perquè si arriben a ser filtracions estaríem parlant d'aigua de la sèquia que entra dins del circuit d'aigua potable.
Clar.
Per tant, el que van fer aquest tramo el van renovar, que probablement el que van fer en el seu moment després no aprofitarà, però sí que vam evitar problemes de contaminació de l'aigua potable de la gent de la mar, el qual es pot portar a problemes de salut pública i un...
Ho van detectar ràpid?
Ho van detectar ràpid, van notar que per ahí perdia pressió, van veure que tenia fuites, en el moment en què la pressió de l'aigua per la raó que fora mainara, i les fugues el que farien seria anar a la inversa, entrar aigua de la sequia dins de la canalització d'aigua potable. I tots vam decidir que això anava a arreglar-ho ja, dins, en els mitjans que disposàvem d'ells, en la situació que tenien, perquè això, si no m'equivoque, si vam entrar en 2015, crec que va ser un projecte que vam fer en 2007, una cosa així. Prompte. L'Ajuntament ni estava sanejat ni res, però les necessitats urgents estan ahí i d'una manera o altra has de fer front. Per tant, ja vam fer aquesta actuació, vam evitar tindre problemes de salut pública, i ara mateix pues, estem en el projecte este d'una canalització nova de, lo que és de Xilxes a la mar. Al mateix temps, també, és que està retrasant-se prou perquè van pel mateix puesto i no mos agradaria tindre que foradar per ficar una canalització, després tindre que foradar altre camí per ficar l'altra.
És a dir, que el que s'està retrasant en el temps és per aprofitar d'alguna manera
la mateixa
reduir
obra.
Costos,
exacte.
No?
Reduir costos, reduir molèsties i tot.
Tema abordat, no? Ja el tenim?
Sí, sí.
L'accessibilitat dels carrers per a la gent que puga passejar tranquil·lament, els que tinga problemes d'accessibilitat, els carrers i demés, com ho portem?
Pues el portem més mal de lo que a mi m'agradaria. I al final n'hi ha que dir les coses clares i ser sincer. Sí que hem reparat algun carrer, concretament un del centre històric, que no entenem com se va quedar per reparar, però està ahí. I enguany podríem abordar algun altre carrer que estan realment mal. Ceres que de repente fan pujades i baixades inexplicables i coses que la gent major, la gent que va en un carro, ja no parlen del carro de la compra o ni siquiera el típic, la típica persona en dificultats de mobilitat que van caire rodes.
Sí.
Avui en dia, carros de bebès n'hi han per tot arreu i tenen a muntó problemàtica a l'hora de circular per les Ceres. Poc a poc se va arreglant això, però clar, ahí se trobem un altre problema afegit. El problema és que quan tu tires a arreglar un carrer d'estos, que generalment són carrers de molts anys, baix n'hi ha canalitzacions també d'aigua potable, canalitzacions de residus de fecals, que estan en molt mal estat també. Entonces no és tan fàcil com agafar la màquina i asfaltar un carrer i avant. Descalçar-lo tot, ja que te poses, tens que reparar-lo tot, i això incrementa molt el cost de la reparació d'un carrer i incrementa també el temps. Però no podem... No podem deixar-ho estar i fer només l'asfalta dels carrers. Ja que te poses, ho has de fer tot. Perquè si no, al final saps que a curt plaç vas a tindre aquí l'asfalt nou que has fet, vas a tindre el que fora d'ar per a començar a arreglar fugues i al final te quedarà un carrer nou fet un empastre. Per això mos ralentissa molt, perquè és una tasca que pues no s'ha fet. En molt de temps no s'ha fet. I al final tot n'hi ha que renovar-ho. Les canalitzacions s'han de renovar, les infraestructures... I en el cas de Xilxes, pues a mesura que anem arreglant un carrer, anem deixant-lo arreglat, però tot, el que es veu i el que no es veu també, perquè és necessari.
I en costes, què tal?
Ai, costes. Costes és una pelea a banda, això. Costes és una pelea en la que ara mateix s'està tractant el tema de la regressió de la costa, en el projecte aquest que porta el Ministeri.
Li dic perquè si vol fer una pregunta, Emilio Biol, el tinc en breu així.
Pues, home, ara mateix preguntes per Emilio, no en tinc ninguna concreta.
Perquè li dones solucions, eh?
Solucions sí que m'agradaria que me'n donaren, sobretot agilitat, no? Perquè costes, el tema de costes de Xilxes, bueno, i de tots els pobles de la costa, és una miqueta difícil de digerir, no? A Xilxes mateix, ja fa molt de temps, se van tirar una sèrie de casetes perquè la regressió de la costa estava atacant-les i per parlar clar, n'hi ha caseta amb l'aigua a l'entrada per la porta de davant i per la porta darrere. Allò ja no era sostenible, a banda eren casetes que estaven en terreny marítim terrestre.
Claro, claro.
I se va prendre la decisió, no, des de l'Ajuntament, se va prendre la decisió del Ministeri de que això devia d'anar fora. Per una altra banda, no hi mal que por bien no venga, encara que allí pues, va haver molta gent que va lamentar a muntó lo que va passar, perquè acabi a fi sentien que era la seva caseta i que se l'havien tirat a terra i és totalment comprensible.
És que ells juguem en sentiments.
Sentiments molt, molt profuns, perquè a més són cases antigues, són cases heretades de l'abuelo, del besavi, i clar, n'hi ha molta gent que se va disgustar molt i a més en raó, les coses conforme siguen, però la situació era la que era. Per sort, no se va quedar la cosa només en tirar casetes i després ja posteriorment van fer un passeo, sinó que van tindre mirament i a Xilxes van ficar dos escolleres prou bones, que és el que a dia d'avui ens està salvant quan hi ha aquests temporals que després te veus a Menara, que li ha alçat el passeo, Moncofa, que li ha alçat el passeo. Xilxes estem enmig de dos pobles i no tenim aquests problemes.
Per tant, vostès han...
Estem més protegits. Estem protegits, no?
Vostè, parlament de la reparació de l'estructura de la passarel·la o la seva substitució.
Sí,
com està?
Sí, bueno, si me permitís, s'acaba una miqueta de la regressió i després ja passem a l'altre, perquè volia parlar de tot també, de la passarel·la, per supost. El cas és que tenim un projecte per a la regeneració de la costa, del litoral de sud de Castelló. Se va ultimar en 2011, era el projecte de la Universitat de Cantàbria, el Plan Cantàbria, que diuen, i en 2011, com dic, se va acabar, 2012 van haver eleccions i va haver un canvi de govern al govern central, va passar a governar el Partit Popular. Estem parlant perquè seria a meitat de 2012. Lo que sí que se va quedar en els pressupostos de 2012 era una dotació pressupostària de 300 milions d'euros per a totes les costes en general, però que contemplava en aquesta dotació la realització del projecte de la Universitat de Cantàbria. Tot això va quedar tancat en un calaix durant 4 anys, fins que en 2015 se'ns crida als alcaldes i se'ns comenta un projecte diferent, el qual mos deixa ja... D'entrada te fa por perquè ja estem atrecant i fent dibuixets.
I es comencen al principi i no arreglen
res. Exacte. Entonces mos trobem un projecte que era bàsicament, la base era el dibuix del projecte de Cantàbria, on s'havien afegit més espigons. Dius, bueno, bé, si el projecte és la base esta i a més li hem ficat més sucre,
algo més, pues
més dolç, cap problema, no? Però ara resulta que ese projecte, per a l'hora de desenvolupar-lo, pues ho van dividir en diversos tramos, en diverses prioritats, i ara, per exemple, Xilxes està en situació que està en estudi, per mig d'una empresa, una enginyeria, del tramo de regeneració de Xilxes. Per tal, n'hi ha un dibuix, però no n'hi ha un projecte fet, n'hi ha que desenvolupar-ho tot, i estem ara en ixe pas. Anem per rere de municipis que sí que és cert que s'han vist molt més afectats i per davant d'altres pues, que pareix ser que tenien menys afecció.
Al seu entendre, van bé o no?
Al meu entendre, no anem bé. Al meu entendre, anem lentos.
Lentos.
Lentos perquè és un problema que porta molt de temps. Me referís
als demés municipis?
Els demés pues, van lentos, igual que nosaltres.
Vostè no se considera més afectat que els demés?
No, al final estem tots afectats. I nosaltres, com ja t'he dit, tenim la sort d'aquestes dues escolleres que ens protegissin a muntó. Si no estigueren, segurament estarien lamentant a muntó més d'anys. Per tant, estem en aquesta fase de redacció d'un projecte. Però també s'han trobat la sorpresa en el pressupost actual, perquè estem en el pressupost pròrroga de Rajoy, i aquests 36 milions d'euros se van transformar en uns 70 i pico mil euros.
A veure.
Sí. Però... 70 i pico mil milions d'euros, perdona.
Però... I els altres que falten?
Els altres que falten, suposa que el govern de Rajoy decidiria destinar-los a altres coses.
Però no els ha substituït per uns altres?
No,
van
reduir la partida pressupostària al Ministeri a costes a aquestes magnituds.
De 300 a
70 mil milions. Entonces, claro, això no dona per a desenvolupar els projectes. Això dona per a anar fraccionant-los i a enrere altre pues, fer el que estan fent, anar gastant a poc a poc i a veure quan ho acabarem.
Bueno, pues vostè serà un dels interessats en que es faci aquest acord i que tinguem govern d'una vegada, no?
Per supost, és que al final el tema del govern, el no tindre govern, està duent-nos molt mal de casa als ajuntaments, sobretot, o entre altres, perquè tu antes has tocat el tema de la passarel·la. Pues, l'anècdota de la passarel·la el mirador de Xilxes, uh-huh. Això és totalment de costes, sí. Va muntar en el seu moment costes, uh-huh. Té una vida útil, molt van comentar, d'entre 20-25 anys,
clar.
I la vida útil a Xilxes pues, ja té més de 20 anys, se li ha acabat. Ahir, lamentablement, si s'hagués tingut una miqueta més de mirament, uh-huh. una miqueta més de cuidado, de lo que són els pilars que l'aguantaven, de uh-huh. fer-los alguna pintada de tant en tant, sí, cada 2-3 anys.
Un manteniment
mínim. I ahir no estic, o sigui, tant costes com l'anterior ajuntament. O sigui, qualsevol dels dos hauria d'haver tingut una miqueta de mirament que no el va tindre ningú. Entonces, a lo mejor no estaríem parlant de que la passarel·la enguany, aquest estiu, l'han tingut que tancar. En totes les molèsties i tot el disgust que porta els veïns i els que estem a l'Ajuntament, també. Clar.
Sí, perquè, a més, quan el turisme ens visita, mira, jo que tinc amics de Xilxes, uh-huh. com que ells se senten molt... molt pagats d'anar a ensenyar aquestes coses.
Clar, normal. És que,
tenen un mar que és d'ells.
Sí, i ahir tenim un emblema que ha sigut inclús portada d'uns catàlegs turístics de la província de Castelló.
Claro.
No estem parlant d'una xambaeta. Pues el cas és que ara mateix la passarel·la se troba a tancar, vam veure que la situació estava molt uh-huh. mal, vam demanar a Costes la seva opinió, ells eren de l'opinió de tancar-la, i com a amos que són, pues nosaltres vam decidir fer cas d'aquesta opinió. Ara mateix n'hi ha un estudi també encarregat a, curiosament és la mateixa empresa que s'està fent l'estudi de la regressió, que l'estudi només val 13.000 i pico euros, ja només de mirar què val la pena fer aquesta passarel·la, reparar-la, fer-la nova o llevar-la. Jo espero que la tercera opció de llevar-la no la contemplen, lo ideal seria fer-la nova, però estaríem contents en una reparació que me la deixarà útil, no? Uh-huh. Pues tu mira que per fer aquest estudi, que ja fa temps que vam estar parlant en ells, ja vam estar pegant-li voltes, i aquest estudi el van adjudicar en el mes de desembre, no sé exactament si era pel 13 o 14 uh-huh. de desembre, esta empresa, perquè prèviament, i és conseqüència del que parlàvem abans, de no tindre govern, de no tindre pressupost, uh-huh. abans d'invertir qualsevol euro en un projecte que no està contemplat en els pressupostos, es fa falta el vistiplau del Ministeri d'Hisenda, que en el cas del projecte aquest, Hisenda va donar el vistiplau per a fer-lo.
Entonces, paralisa...
Però és una tramitació més, mentre que d'una altra manera, en un pressupost, pues, ja, des del propi Ministeri, m'ho fa falta tants diners per a reparar la passarel·la, uh-huh. tants diners per a lo que siga, està pressupostat i va avant i ja està.
Claro.
D'esta manera, el no tindre govern pues ens ha fet estar tot un estiu en la passarel·la tancada. Uh-huh. Més a banda, tindré que esperar a desembre a que li puguin adjudicar una empresa després de tindre el vistiplau de Hisenda uh-huh. i de tots els filtres que ha tingut que passar. Que estem parlant de 13.000 euros, que per un ministeri no és gran cosa. Però també és de veure que un estudi de 13.000 euros espera que siga un bon estudi, perquè tampoc estem parlant de pocs diners. Espera que ho dicen bé, no? I, clar, jo crec que en el moment se forma govern, uh-huh. i el més important, perquè ja no és formar govern, sinó s'aproven uns pressupostos que contemplen totes aquestes necessitats, jo crec que tot serà molt més fàcil per als municipis, en particular per a Xilxes, este uh-huh. tema jo pelearé per a que ho incloguin i ens ho reparen.
Estic segura que pelearà. Uh-huh. Hi havia algo també que m'ha llamat l'atenció. Ja tenim carril bici?
No tenim carril bici per una raó. El carril bici va davant de... va damunt de les canalitzacions aquestes d'aigua que m'està comentant antes.
O sigui, que ho té tot vinculat, vostè.
Sí, tot lligat. I això serà el moment en què es comença a anar una cosa i anar tot de colp. Però, a veure, això és el que fa el que no té diners, com aquell que diu. El que està acostumbrat a fer les coses aprofitant al màxim tots els recursos.
Bueno, o un bon gestor d'un ajuntament.
O un bon gestor de l'ajuntament, però igual està mal que ho diga jo.
Sí, però jo per lo que l'estic sentint, el vegi incapaç d'alçar un tros de pedra sense fer tot el que ha de fer baix, per el que vostè m'està explicant.
Clar, és que no hi ha altra manera de fer les coses ben fetes.
Per exemple, el de la passarel·la, si haveren tingut cura, no s'haveria tingut que tancar la passarel·la.
Clar, nosaltres la vam trobar en 2015, on ja a l'hora de substituir el que són els tablons de la pròpia passarel·la, uh-huh. Que és el que se venia fent fins ara per part de l'Ajuntament, pues lo que és l'estructura ja no uh-huh. n'hi havia ferro a un foradar per a anclar aquests tablons.
I vostè no vol que li passin les coses que té que fer ara en el municipi després d'haver reduït el deute, uh-huh. pues tot el que va fer vol que dure.
Que dure, que quede bé, que estigui ben fet.
Que siga de profit.
Exacte. Uh-huh. I que se tinga cura de les coses que s'hagin fent per a que aguanten, pues si una vida útil com el cas de la passarel·la ve de 20 a 25 anys, pues en el cas de Xilxes que aguante 25 o fins i tot 30 uh-huh. en lloc de 20 o 21 que ens ha aguantat.
Vaja, que quan se passen els 25 anys que li toquen a vostè ara d'estar en Xilxes, ja que vostè van estar 24 anys al Partit Popular,
home,
ara li toquen 25, el que ho herete bé, no?
M'agradaria que el que ho herete bé. Ara, també t'hi dic una cosa, 25 anys igual és molta mili.
Bueno... ja teníem més oferta d'escoleta de Nadal i de Pasqua.
Sí, és una de les coses que se van fer des d'aquest equip de govern en Nadal uh-huh. i en Pasqua, pues, obrir l'escola. Estem fent activitats de robòtica que estan siguen molt ben acollides per els alumnes que van a elles uh-huh. i sobretot per els pares també, perquè bueno, els xiquets tenen vacances però els pares
no en tenen.
Uh-huh. S'han de descarregar en abuelos o persones de confiança, uh-huh. però claro, al final si pots descarregar-los un rato de matí de 9 a 1, que és el que està en marxa, l'escoleta en este cas de robòtica, uh-huh. pues sempre descansa la gent. Tenen en compte que el cost són 8 euros per tot el Nadal, que no són diners,
no.
I que bueno, pues que
està sí, bastant estan molt a gust. Que sí que estan aprenent i no estan ociosos en casa, bueno, això és genial.
Ells xisen, els meus dos van a l'escola de robòtica,
s'ho
passen genial, te conten el que han fet i bueno, estan a gust i estan bé. I al mateix temps no estan pegant pedres als gossos pel carrer, sinó que estan ben cuidats.
Escoleta matinera ja en tenim?
Escoleta matinera no en tenim. Ha sigut una de les coses que no hem pogut desenvolupar, però que sí, en vies està, en negociacions també parlant, també tenim, al final hi ha moltes coses, igual deus d'anar a parlar a iniciativa privada, tenim claro. Un centre d'estudis en Xilxes que a mi la podria oferir, però uh-huh. en cas estem en negociacions en aquest tema, lamentablement pues, no puc dir que tenim
però,
escola
bueno,
matinera.
Està abordada el tema, no?
Exacte. Sí que va haver un any que se va fer una enquesta i també crec que se van apuntar només 4 o 5 famílies o 4 o 5 alumnes. Clar, no donava per a pagar...
la infraestructura que necessita i se servei.
La infraestructura era la pròpia escola, però la persona només encarregada de donar i se servei. Uh-huh. Entonces, a lo millor, l'opció sí seria millor parlar en este centre d'estudis, que és molt maja, gent del poble, uh-huh. i poder oferir una cosa conjunta.
O sigui, però bueno, hi ha un plan B.
Sí, hi ha un plan B, però no està de moment a curt plaç.
Parlem de potenciar la marca amb lo de Xilxes. Mire, uh-huh. jo, li ho dic sincerament, no sé si li fa falta potenciar-la molt, però com es ve los de Xilxes...
No n'hi ha ningú, No n'hi ha ningú.
Puc donar fe? Uh-huh. De veres, puc donar fe?
Sí. A més, allà on vaig, a vegades estàs... L'última vegada m'ha passat un sopar de companys de Feina de la Dona. Ah, que sou de Xilxes? Ah, quins melons teniu allí? I jo dic, oh, sí, tenim moltes coses, però el melons possiblement siga de les millors que tenim, per supost.
Sí, és cert, és una marca, però cal potenciar-la, cal que sí. se reconega uh-huh. arreu de tot el món.
Sí, i és una marca que té molt de potencial. Uh-huh. Té també la problemàtica de l'agricultura en general, no?
Yeah.
N'hi ha que veure també, perquè les persones que tracten el terme cada vegada són més majors, n'hi ha que fer-ho atractiu per a que entre gent nova, perquè és una llàstima, els melons que tenim en Xilxes, lo coneguts que estan, a més, allà on vas, però almenys per tota la província de Castelló, segur, i bueno, és una llàstima
que tota
que
la
no se desenvolupi.
Jo
crec que sí, inclús fora. És una llàstima que no se reconega. Per ahí te veus a vegades melons d'altres zones que també uh-huh. són coneguts, no són iguals, estan molt bons també, però uh-huh. les característiques no són les mateixes, la dolçor, el mos i això, i bueno, estem peleant, el que passa que és una cosa que ens està costant.
Mira, el que acaba de dir, tant la dolçor com el mos, és dir, en sí. un meló és real que la duresa i la dolçor és difícil de trobar.
Claro,
i el
meló
de Xilxes el té.
Ho té. O sea, són dos condicions, que siga dolç, que tinga un mos
textura.
Bo. Textura. Exacte, que... Uh-huh. Que no siga ja d'estos que diuen de mata morta, no? que està molt ja i això, pues no te'l minxes igual, que pot estar bo també, n'hi ha gent que li agrada, però jo que soc protiquismiquis, per això m'agrada que estiga el mos dur i però dolç.
I la dolçor. Després també parlàvem del patrimoni que té Xilxes, el posar-lo en valor.
Mm.
Té un patrimoni important.
Xilxes té molt de patrimoni, inclús repartit. En el Museu de Burriana tenim uh-huh. l'estatueta de l'Hermes, uh-huh. Que es va trobar ahir al municipi de Xilxes.
Uh-huh.
Perquè te facis una idea, en la rotonda que n'hi ha a la Càmera de Comerç de Castelló n'hi ha sí. una estàtua sí. plantada, pues, això és la rèplica, bueno, rèplica gran
claro.
de l'Hermes que va trobar a Xilxes. Tenim també el que és la rere l'església, n'hi ha un cementeri medieval, una sèrie d'esteles de pedra, que n'hi ha molt poques per ahir. Xilxes, un dels
n'hi ha una guia turística per a poder accedir a tots els puestos?
Nosaltres estem en la guia turística, a banda de la pròpia guia turística de Xilxes, però nosaltres estem ficats dins de la que és Castelló Sur, que ara mateix se porta des del Pacto d'Empleo de la Plana Baixa. I per fer-te un resum, per a competir en Peñíscola, sí, estos pobles més grans, els pobles menuts ho tenim més complicat. No tenim la infraestructura necessària, no tenim a lo millor
un guia turístic que estiga contínuament parlant-nos i dient-nos les bondats de veure tot allò o la importància que té en este moment.
Però, sin embargo, lo que hem fet, els pobles menuts, és juntar-se entre tots. Entonces, una persona que ve a Xilxes, òbviament, pot gaudir de la platja de Xilxes, de tota l'oferta turística i lúdica que té Xilxes.
Gastronòmica.
Però Xilxes pot, al mateix temps, per a completar i s'oferta, també oferís les grutes de Sant Josep, per ficar-te un exemple, que està al costat del municipi.
Molt bona idea,
Que en qualsevol poble gran, a vegades, per anar d'un punt A a un punt B, has de fer més temps i més quilòmetres. Que per anar de Xilxes a la vall, i vam veure que era una bona oferta, pues, per exemple, vens a Xilxes, què t'agrada més, la platja d'arena? Pues la tens en Xilxes. Però dona la casualitat que t'agrada més la platja de pedra? Pues mira, de pedra tens Moncofa o tens Almenara. I entre tots els pobles fem una oferta conjunta, un paquet conjunt de totes les coses, les rutes de la Serra Espada, com pugui ser per Fondeguilla
i per a poder accedir a aquestes rutes conjuntes, com per permís de qui, com ho fem? Jo, per exemple, vull accedir a aquest tipus.
Això en totes les oficines de turisme dels pobles que conformem Castelló Sud està el catàleg.
Podem accedir, sí, qualsevol població.
Sí.
Perfecte.
Fins fa poc això comptava només els pobles costaners, des de Burriana hasta Almenara, però vam decidir ampliar l'oferta, comptant els pobles d'interior, com ja sigui a Vall d'Uixó,
i és en Castelló Sud.
Sí. I així anar completant l'oferta entre mar, muntanya i totes les coses. I així és l'única forma que hem trobat de competir en municipis grans, tipus Peñíscola, tipus altres municipis que ja tenen de tot i que el municipi en si és un atractiu turístic.
Bueno, el president de la Diputació actual és de potenciar els municipis menuts.
Sí, més a banda, ell és de la zona interior, on el despoblament és un problema greu. Per a aquests municipis de la costa això no tenim tant de problema en aquest sentit. Són municipis menuts, però que, bueno,
tenen més atractiu turístic.
Exacte, però sí que és cert que la zona interior de Castelló n'hi ha que cuidar-la una miqueta.
Bueno, però ja tenim el president de la Diputació.
Sí, ell està molt
posat
en això.
Que està molt per la labor.
A més, com ho ha patit, ho ha viscut, ho viu, de fet, en primera persona, té claríssim.
José Martínez, alcalde de Xilxes, moltes gràcies per haver vingut.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ens veiem quan vostè vulga, té les portes obertes. I gràcies per posar en valor una població tan bonica com Xilxes. A mi em consta que és molt bonica, perquè tinc amics d'ell. Moltes gràcies.
Pues gràcies a vosaltres per l'oportunitat que m'heu donat, i quan vulgueu, així me teniu.
Moltes gràcies.
Fibra de Más Móvil cuesta muy poco, incluso mucho menos que animar una fiesta.
¡Conga!
Y es que la fibra de Más Móvil cuesta tan poco que es gratis para siempre contratando una línea móvil. Y además, las líneas adicionales en tu móvil a mitad de precio también para siempre.
Infórmate en Tu Móvil, tú eliges, distribuidor autorizado de Más Móvil en Avenida Francisco Tárrega 53 de Villarreal.
Más Móvil, y empieza a ahorrar.
¿Buscas sorprender a tus clientes? En Big Mater Arbo te ofrecen el regalo perfecto. Ven y descubre todas las opciones de merchandising personalizado con tu logotipo o marca y elige el que más se acople a tus necesidades. Big Mater Arbo, teléfono 964-522166. Los encontrarás en Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedre sin número de Villarreal. Estas señaladas fiestas, disfruta del auténtico espíritu de la Navidad en Cafetería Roma. Cafetería Roma les desea unas felices fiestas y un próspero año nuevo. Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Villarreal.
¿Quieres formarte en comercio exterior? IBACE Internacional publica 110 becas dirigidas a jóvenes con grado universitario o titulación de FP de grado medio y superior. Especialízate en comercio exterior e internacionalización. Una de las becas del IBACE puede ser tuya. Solicítala en ibace.es. Generalitat Valenciana. Tocha una veu.
Va, on quedem? On anem a quedar? On sempre? A la Lúchola. Lúchola, el millor lloc on degustar l'autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència. I repetiràs en Avinguda França número 50 de Vila-real.
Bulgari, Prada, Armani, Hugo Boss, Dolce Gabbana, Michael Kors. ¿Quieres acertar estas Navidades? Escribe la carta en Óptica de la Real. Las mejores marcas y los modelos más originales. Esta Navidad regala Óptica de la Real, Dr. Fon 17. Con los mejores deseos, Bon Nadal.
¿Vols trobar les millors frites i verdures este Nadal? La Menera t'ofereix selectes, exquisites i exòtiques frites i hortalisses que faran les delícies dels paladars de grans i xicotets. Frites i verdures La Menera, avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència, en plaça Colón 14 de Vila-real. La Menera els desitja bons Nadals!
Pizzería Cafetería Cristal, ven a disfrutar de nuestras recetas y elige la que más te guste. Pizzas caseras en porción, medio o un metro, hamburguesas caseras o unos chivitos espectaculares. Pizzería Cafetería Cristal, Plaza Vallarri 1 de Vila-real, teléfono 665-518-413, también en Facebook o Instagram. Pizzería Cafetería Cristal y disfruta de una velada deliciosa.
I arrenquem aquest programa protagonistes amb convidats, no?, i amics de la casa que, tot i passar els anys, la necessitat fa que continuen organitzant moltes activitats, i una d'aquestes, tenint en compte també el vídeo promocional que ha llançat, doncs anem a parlar-la abans de que arriben els Reis, per si algú encara no té clar el regal i vol regalar una experiència al teatre, en aquest cas a l'Auditori de Vila-real. Per això tenim a l'altra banda del fil telefònic al president de Conquistando Escalones, Abraham Guirao. Molt bon dia, Abraham.
Hola, molt bon dia, Seila.
Bon any, encara no? Encara toca. Jo és que no sé això quan s'acaba de dir bon any, però jo suposo que el dia 2 de gener encara se pot dir.
Sí, sí, bon any, encara se pot dir. Home, jo crec que a partir ja del de que passen Reis, a partir del
8 sí.
I Sina ja...
Sí. Ja no toca.
Bon any, ja li pots dir, home, fill meu, ja s'ha acabat.
Ja ho portem bé, no? Ja ho portem bé. Bueno, fora d'això, no, d'aquest dubte existencial que ens acompanya quasi cada any, vam parlar fa uns dies amb tu, perquè tancàveu també l'any amb una proposta a l'Auditori, i torneu quasi a encetar l'any, no és el primer cap de setmana, però sí el segon, amb una proposta diferent, però que arriba amb un recolzament important i amb referències.
Sí, la veritat que és una obra de teatre molt forta, perquè ha estat en el Teatre Reina Victòria de Madrid moltes setmanes triomfant. Ara està de gira, comença a girar una altra vegada per als teatres més importants de tota Espanya. De fet, n'hi ha una curiositat, que l'altre dia estàvem a l'Auditori i va passar el grup de dones majors i n'hi ha un tòtem de publicitat d'Intocables, de l'obra que anem a parlar.
Sí.
I se diu una a l'altra, ui, estos no vindran així al poble, i serà, els del cartell no, serà pues, actor menys conegut, estos que tenen que vindre així. I no, sí que venen gent de molt coneguda de sèries de televisió, des de Ani los Siete, que és el protagonista, que va estar en el seu dia, luego se va dedicar més al teatre, a gent de La que s'avecina, de El Chiringuito de Pepe, són actors tots de coneguts, molt coneguts de nostre cine, de nostre sèries. I sí que és veritat que és complicat portar una obra i prou car hacia Vila-real d'aquestes característiques, però bueno, entre que la companyia s'ha tirat una miqueta al rotllo parlant i sinant llenguatge del carrer,
sí,
i que tenim sobretot la veritat que el patrocini, si no hauria sigut impossible, de la Fundació Jorge Soriano Ramos i també l'ajuda de Banco Mediolanum, pues això, podem portar-ho. Però bueno, després de complir l'Auditori, per lo menos que no s'ha volgut entrar, claro, perquè siga positiu el balanç.
Clar, perquè lluïsca, no?, aquest espectacle, a més... No sabem si tot el món, però algú que ens escolte segurament ha vist el vídeo promocional que vau llançar. En la teua línia, no?, també d'humor una miqueta àcid, però ahí està, no?, també que la gent que si no s'ha enterat o si tenen dubtes si arriben així, doncs també s'ha fet això.
Sí, vam enganxar a Baltasar i vam anar pel centre del poble a gravar un vídeo promocional d'això, no? De que la gent regalarà per a ara que venen Reis, que tots diem Reisos, jo sé que el primer que li pegues part d'enllaç al diccionari i diem Reisos, i me'n recordo un amic que diu, sí, Reisos i Reixes.
Claro, Reis quan...
Max, Reis Max.
Claro, quan penses en Reixes dius, no, és de veres, no pot ser.
No, no, Reis, Reis. I això perquè la gent s'anime, que compre la seva entrada, i va ser, la veritat, una gravació molt bonica perquè, com és normal, jo anava en el rival Tassar, pues te pots imaginar els xiquets i tot el demés, tot el rap, sinó que va ser xulo també.
Clar, a més és que aneu per un carrer major que en festes, dius, però saps què espereu?
Claro, claro, sí, si no, no van anar per les afores, no?
Home, l'únic que algú dirà, però si la cadira d'Abraham és va a soles, que no havia despentejar el rei, però bueno, li vas...
Claro, però això ja... Veus, això és perquè t'has donat compte tu, perquè em fessin ja... Però la... Home, això m'ho diuen, no? N'hi havia gent que em diuen, ah, però llavors... Algun tiquismiquis te dirà, no, si la caiguera va sola. I després m'ha quedat sense bateria, però això m'espenta.
I ja està. No, però... És la imatge dels Reis.
Sí, no, però a veure, sí que és veritat que la imatge de la pel·lícula i de fet el cartell que jugàvem en el vídeo, en el paral·lelisme de que sí. La gent que se trapetava amb altres se pensava que era més del cartell, el xic negre va darrere espentant al protagonista.
Clar, és un paral·lelisme, no? Estava jo mirant una miqueta perquè aquesta és una adaptació teatral d'una pel·lícula que sembla que en 2011 va arrasar, que va ser un fenomen mundial, d'un home ric que es va quedar tetraplègic i necessitava de l'ajuda d'algú, no?, per a que el cuidara, i va ser doncs, justament un xic de color, un xic negre, el que va assumir aquest càrrec. Així que salvant les distàncies heu fet aquest paral·lelisme.
Sí, de fet, estem parlant molt del vídeo i això, però lo que, això al final, l'obra Intocables, ja pel nom, molta gent ja cau, i si vol el cartell, pues, més encara, és l'adaptació teatral de la, com bé dius, la famosa pel·lícula francesa de 2011, que va guanyar un munt de premis. De fet, l'any passat li van fer el clàssic remake americano. Però bueno, per ser una pel·lícula francesa que si arriba en contaetes i que tinga fama poc, jo crec que pot ser la pel·lícula francesa més famosa de la història i que a més va triomfar molt en crítica i també públic perquè era una pel·lícula pues, molt simpàtica que mesclava el, igual que la història de, que estem parlant del lado que vindrà l'auditori, perquè al final és una adaptació pues, molt fidel, que estem parlant de la part del drama d'un home que necessita l'ajuda d'un altre perquè l'ajuda pràcticament per a tot i que se topeta que vol suïcidar-se, que està molt, molt enfonsat i que arriba a la seva vida pues, una persona de color, una persona negra, que a més, no perquè sigui negra, sinó perquè viu a un barri més de l'extraràdio, més d'un barri o barris bajos, que de sol dir, i és una miqueta un torbellino, la família tan de diners, l'entrada d'este home, però bueno, al final l'amistat que fan i això, pues, deixa molts moments de comèdia. Entonces, és un drama comèdia molt simpàtica, que la gent haurà moments més tristos, però sobretot la gent se'n riurà molt i gaudirà com va gaudir de la pel·lícula.
I sí que aquesta és la proposta. Recorda'ns quan és, perquè estem parlant, però no hem dit encara en concret quin
és
el dia.
Sí, que la gent estarà dient, vale, a veure, això...
Bueno, la xapa, però bueno, a lo que vamos.
Sí, el 11 de gener, que és dissabte, a les 10 de la nit, a l'Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner de Vila-real, com diem, en el patrocini de la Fundació Jorge Soriano, també col·labora Banco Mediolanum i l'Ajuntament de Vila-real, la Regidoria de Cultura, i les entrades, el més important, o el més important de tot, se poden ja adquirir a 20 euros l'anticipada en servientradas.com i en NU, la cerveseria restaurant que hi ha enfront de l'Auditori, el carrer Cedre, i luego també pues, les últimes que queden en taquilla seran a 25 euros. Com bé diem, és una adaptació de la famosa pel·lícula en cares reconegudes del cine i televisió i, bueno, esperem que s'ompliga. Jo si te dic, si te soc sincer, que ja saps que m'agrada ser o no m'agrada vendre motos, en Disneymania al final va ser un palo dur perquè els números van ser negatius, no van perdre hasta el casotes que dic jo, però bueno, sempre quan fas un evento de setmanes de treball i això, pues, i també és per recaudar fondos. Ells per recaudar fondos, però van perdre 109 euros, per a ser exactes. I en aquesta ocasió, gràcies al patrocini, esperem que no passe, però clar, esperem que també compense tota la feina i demés. I ja no per ajudar a nosaltres, sinó perquè jo crec que l'obra ho mereix i ha sigut complicat i serà complicat repetir que torni a ser a Vila-real.
A més, suposem uns preus, no, que algú pot pensar, home, pues em va una miqueta dels 10 que poden, però clar, igual te'n vas a Madrid, aquesta representació és més cara, i sí que també s'ha de tenir en compte, no, que vinga així, no passa moltes vegades i que és un preu molt raonable.
Clar, encara que siga per a recaptar fons i el, tot el transfons solidari i demés, pues mira que siga un preu assequible, una obra aixina, qualsevol pareguda, però està costant això lo mínim o inclús més. Uh-huh. I per tots els teatres de moltes parts d'Espanya. Segurament, pues, perquè siga, haguera sigut rentable del tot si no fora per patrocinis, l'haguerem tingut que ficar molt més cara, però bueno, entenem, uh-huh, que ja és un preu raonable que la gent, pues, que... Ah, jo, bueno, ja no me fico si que s'ho puc permetir o no, cada un sabrà la seva circumstància, uh-huh, però crec que, bueno, que és des de lo que n'hi ha i des de la importància que té i lo difícil que és portar-la, pues que pa un dia gastat això no passa res.
Uh-huh. Doncs aquesta és la primera proposta, diguem, que teniu així a la localitat, però només un parell de setmanes després, tot i que ho tornarem a recordar, torneu a canviar la proposta amb humor d'un company, un amic ja vostre també, no?, de l'associació.
Sí, portarem una altra vegada a Xavi Castillo, que a més ho van anunciar fa pocs dies, que l'han...
Socarrat Major, este, no?
És el Socarrat Major d'ací, uh-huh, del poble. I, bueno, serà el 24 de gener, el seu nou espectacle de la Bíblia, o sigui que seria injust dir, ja no és el mateix de sempre, però perquè ell cada espectacle, com parla d'actualitat, va variant, però este en concret sí que és nou de trinca. És el nou i l'Antic Testament, pues fes per ell el seu estil, uh-huh, i com això, 24 de gener, l'Auditori de Vila-real, entrades també a servir entrades i a brosses també la gent que vulgui comprar-les de forma, uh-huh, física. Però bueno, això per a que vamos, ara mateix estem volcadíssims en Intocables, la versió teatral de la pel·lícula, 11 de gener a les 10 a l'Auditori, entrades també servir entrades.
Uh-huh. I com sempre, la recaptació a la vostra causa, que no hem de deixar de mencionar-la, distòrfia muscular de cintures, per tal de continuar, que no pare la investigació i poder topetar una cura.
Correcte. Jo, en principi, tot el que faig, evidentment, és per recaptar fons, però sempre me centro una miqueta en dir, bueno, jo vull que vingueu perquè vos cride, perquè siga xulo el que portem. Uh-huh. I de pas, això, que sapigueu que esteu ajudant per a la investigació mèdica de la nostra malaltia.
Uh-huh. I sí que una doble vessant, que és la de passar una bona estoneta i tirar una mà a la investigació. Així que, si la carta als Reis encara no està, que ho fiquen, perquè entrades en queden, no? Així que pugui ser un bon regal també aquest, experiències, no?
Sí, és a menú, prova, a veure, no està a l'Auditori, uh-huh, ni molt menys, però jo esperava a hores d'avui ja quasi tindre el cartell de me queden poques, uh-huh, i encara queden, però bueno, que la gent no s'encante, que jo sé que ara la gent estarà en el pensament encara de Nadals, i ara que ja ha arrencat l'any ja s'ho veurà més damunt i ja s'animarà, uh-huh, la cosa.
Doncs bé, de qualsevol forma, si et sembla, Abraham, parlem la setmana que ve per a tornar a recordar-ho, per si n'hi ha encara algun despistat. Com sempre, moltes gràcies per atendre la nostra cridada i parlem d'ací uns dies.
Gràcies a tu, xarrem la setmana que ve. Baby, baby,
baby, yeah. Oh, baby, baby, baby. Aquest Nadal, regala solidaritat. Aconsegueix la teua entrada per a la gala benèfica del Jove Ballet de Castelló, que tindrà lloc el 3 de gener a les 6 de la vesprada al Saló d'Actes de la Fundació Caixa Rural, a benefici de Xicaes. Venda d'entrades al Centre Social de la Fundació Caixa Rural, de 10 a 2 i de 4 a 8, perquè els xiquets amb capacitats especials s'ho mereixen.
Las emociones son el alma de las joyas. En estas fechas de celebración junto a nuestros seres queridos, buscamos un detalle que defina este sentimiento como un recuerdo inigualable. Joyería Lola Álvaro. La joya hecha realidad. Calle Comunión 39, de Vila-real. Visita nuestra nueva tienda online o entra en www.lolaalvaro.com.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro, y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Vila-real, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Vila-real, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
Ven a Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantología dental. Tu dentadura completa fija con 4 implantes en 48 horas. Y ahora, implante unitario con corona de porcelana desde 28 euros al mes.
Clínica Dental Llopis Díaz, Perejil 10 de Villarreal, 964-529048. Odontología de calidad a precio justo. Llama ya al 964-529048. Te esperamos, porque tú eres lo más importante.
Es la felicidad de este valiente.
Assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Estrenem any, però mantenim aquestes seccions habituals com la que cada dijous intentem tenir amb la directora general d'internacionalització, a Maria Dolores Parra. Mari Parra, que la tenim a l'altra banda del fil telefònic. Molt bon dia i molt bon any.
Molt bon dia i això, molt bon any a totes i a tots.
Estem parlant d'un any nou, però, clar, suposem que la maquinària, comença any o no comença, no pot parar en aquesta tasca de fer visibles a les empreses valencianes al món.
Exacte, encara que eren dies, no?, d'estar ahí fent tancaments de planificacions ja del 2020, pues nosaltres també no podíem parar de, pues, d'escoltar totes les notícies, no?, que estaven eixint, pues, des de ICE Tractat, que país que al final Xina i Estats Units van assignar, des de les últimes dades de comerç exterior de l'Estat i també de la nostra comunitat valenciana. Així que hi hem estat pendents de com anar en l'evolució i també planificant ja les nostres activitats per a gener.
Així que, per exemple, ha fet menció, no?, d'aquestes dades respecte del comerç exterior. A l'àmbit autonòmic, com ha anat? Què es pot dir, no?, d'aquesta tasca al món?
Bueno, doncs continuen creixent en ese comerç exterior. Jo dic que, com tots els mesos, no?, que deixen les dades, que podem estar contents que continuen les empreses apostant per aquesta estratègia d'internacionalitzar-se i que ens va molt bé que diversifiquen els seus mercats, doncs, perquè quan falli un, no?, doncs que ens pugui afectar de la menor manera possible. Continuem estant en aquesta tercera posició dins del rànquing estatal. Som la tercera comunitat autònoma que més està creixent. I, bueno, si analitzem a nivell provincial, doncs continuem en aquesta ratxa, no?, a nivell provincial de Castelló una miqueta negativa. En aquestes dades de setembre, doncs, han eixit que, bueno, baixem en la quantitat exportada en 1,8% a Castelló, encara que a Alacant i a València creixem, en Alacant en un 1,6 i en València és un mes creixem en un 4,3, però és veritat que Castelló s'estarà una miqueta ralentint i, i tot sabeu per què, no? Jo crec que sabeu el tema dels cítrics, que estan, bueno, aquestes exportacions que ja comentaven en el seu moment, i s'ha caiguda en el cas de la província de Castelló en un 6,6, que principalment país que la gent no explicava, no? És que té que veure en els arancels que va ficar als Estats Units, que és cert, no? Jo crec que una part important d'aquesta exportació que anava als Estats Units se va perdre, però a mi me preocupa més, jo oferís analítica de com està caent el mercat a nivell europeu, i això és el que me preocupa més, no? Perquè que ens caiga als Estats Units, que és una partida important, però no tan gran com puga ser França, no? Que és un país veí, que és un mercat natural per a nosaltres i que són molts, molts els milions que estem enviant cap allà i que estiguen caent a un 20%, jo crec que és preocupant, no? Jo crec que és ahí on tenim que ficar el foco i analitzar, doncs, com millorem el posicionament del nostre producte allà i sobretot el consum, no? Fomentar el consum de cítric a nivell europeu, perquè encara que en Estats Units hagin caigut a un 90%, el volum que enviem, no?, el total exportat, no significa tant ni tant, no?, per a la producció nostra, però si sumen la caiguda que ha comportat França en ese 20%, o Portugal, no?, un país proper també nostre, que hem caigut un 48%, o Bèlgica, on hem caigut un 23%, jo crec que el foc d'atenció està ahí i que hem d'intentar que aquesta caiguda del 6,67% que ha tingut la nostra província i un 0,8% en tota la resta, no?, de la comunitat valenciana, doncs que no continués en aixina i que intentem revertir a aquestes dades per al 2020.
No sabem si això no, perquè es parlava fa uns mesos de que Europa, també Espanya, no?, i clar, nosaltres dins d'Espanya i Europa estan en desaceleració. No sabem si això pot també motivar, no?, si la situació, la tendència a tota Europa és, diguem, d'aquesta baixada econòmica o aquesta crisi, doncs que també això, no, Castelló estiga en aquesta línia.
Bueno, jo no crec que siga tant com que n'hi ha una crisi ja immediata, no? Ja sabeu que per a que n'hi hagi una crisi té que passar que n'hi hagi diversos mesos, no? En desaceleració, i encara no estem ahí. Vull dir, estem creixent, però estem creixent una miqueta menys. Jo crec que té que veure... seria un estudi més específic, sí, no, per part de la citricultura, però jo crec que té que veure una en el canvi de gust, no, de consum, de que a lo millor hem de reflexionar sobre si la gent en Europa encara està veient que les taronges o les mandarines és un producte que se consumís cada dia, no, que han aparegut coses alternatives, a lo millor és que la gent ha deixat de ser tan sana i saludable i en comptes de menjar-se una taronja s'està menjant un producte industrial elaborat, no ho sé, a més de barrita muesli o qualsevol cosa diferent, o que n'hi ha una fruta diferent a la taronja i a la mandarina que ara està en un lineal i tu pots elegir una altra, no? Pues bueno, vaig a menjar raïm o vaig a menjar cireres de Xile. Vull dir que jo crec que va més per ahí, no? De focalitzar una miqueta, una, els productes que n'hi ha substitutius de les taronges i les mandarines en el moment de la nostra producció, i després els hàbits de consum que estan tenint els europeus, i atacar per aquests dos fronts, no? Pues, tornar a ficar en valor les bondats, no? Que té el consumir cada dia una taronja o una mandarina, i front a altres... alimentacions menys saludables, no, podrem dir. I després analitzar, pues, això, tot el tema de la sostenibilitat, de si t'he estrellat, no, el que a lo millor estiguem tenint de tot durant tots els mesos de l'any, no? No sé, bueno, crec que, sí, que seria això la reflexió, sí, a fer en aquest moment.
I no sabem si n'hi ha alguna acció concreta, no, per a intentar també recolzar en aquest cas, no, perquè estem parlant del sector citrícola, a aquest sector, no, a aquest motor de l'economia castellonenca a Europa.
Sí, sí que tenim ara a principis de gener, al segon semestre, bueno, la segona setmana de gener tindrem una acció específica en França, per el que vos dia, no? Per aquesta pèrdua d'exportació a aquest mercat tan important, que és el primer mercat, el primer destí, no, de la nostra citricultura, per a fomentar el consum dels cítrics, i que ja vos contaré aquesta setmana del 14 de gener en més detall.
Així que aquesta serà, no, una de les línies d'aquest 2019, ens hem quedat en el món dels cítrics, però com sempre, òbviament, des de la direcció general s'intenta recolzar a totes les empreses valencianes, i per això suposem n'hi ha iniciatives en marxa per a que també aquestes empreses se puguen sumar.
Sí, jo crec que és moment, no, de començar l'any dient, bueno, quines són els propòsits, no, que vaig a fer-me per a l'any que ve. Jo convide a les empreses que s'estiguen escoltant, siguin del sector que sigui, de consultar la nostra web, que com sabeu és ibace.es, entrar al pla d'acció del 2020. I bueno, ja estan en marxa per a que se puguin inscriure les empreses, doncs, diverses accions que anem a fer. Per exemple, tenim tres missions comercials. Què vol dir, no, una missió comercial? Perquè a vegades parlem aixina molt tècnic i com si tot el món ens atenguera, no, quan diguem missió comercial. Perquè bueno, anem ahí
a les missions, no? Sí.
Consisteix en que fem una, com un viatge, no, organitzat en les empreses que estan interessades en conèixer les oportunitats, per exemple, en aquest cas que n'hi ha en Romania i en Moldàvia, i els portem ja en una agenda concreta de visites a clients. És a dir, ells abans de marxar, de comprar-se el seu bitllet d'avió i l'hotel, perquè anirem tots en conjunts, no? Tots en el mateix viatge, però cada empresa de les que vaig a tindrà la seva pròpia agenda ja tancada en hores concretes de reunió en potencials clients. I la feina de buscar aquests clients i tancar-li aquestes reunions la fem nosaltres, des de les nostres oficines, que com sabeu tenim fora, i en el cas de Romania i Moldàvia a través de les oficines comercials de l'ICEX, perquè en aquest cas no tenim xarxa exterior, però sempre recolzem en ells. Sempre a què serveix se pot fer, o en una missió comercial o un mes qualsevol que a l'empresa digues que a mi va millor fer-lo en octubre. Però és cert que quan anem així en grup, no, per dir-ho d'alguna manera, se creen sinergies molt interessants perquè se coneixen les empreses entre ells. A lo millor una empresa que ja està exportant a aquest mercat li dona consells a l'empresa que està anant per primera vegada, o a lo millor són inclús... després se tenen sinergies, no? I tu com estàs fent això de la indústria 4.0? Ho heu implementat ja? Vull dir que n'hi ha un valor afegit, no? De fer-lo en grup que després de fer-lo de forma individual. Així que, bueno, pues això, tenim tres missions comercials. Com dic, una és Romania i Moldàvia. Serà les tres que vos vaig a dir, és per al mes de març, però la inscripció està oberta ara, fins al dia 3 de febrer. I després tenim una segona missió comercial també per al mes de març a Tunísia i a Marroc. I la tercera missió comercial és als Balcans, que també és en el mes de març. Totes són en setmanes diferents per a que les empreses que vulguin anar a les tres doncs puguen anar, encara que al final els recursos són els que són i les empreses han de decidir quines han de fer, però vull dir que no hi ha incompatibilitat
de calendari,
a totes, exacte, sí. Després, recordar per als despistats d'última hora que el dia 27 de desembre se va tancar, però bueno, si algú que ens estiga escoltant de la nostra ciutat o de la nostra província estiguera interessat, anem a fer una participació agrupada a la Fira Mosbuilt, que és per a totes aquelles empreses o enginyeries, no?, que es dediquen a la indústria ceràmica. I anem el que hem fet és reservar un espai gran i el subvencionem fins al 75% i s'espai directament, vull dir que quasi per 1.000 euros de participació poden estar a gira en Rússia i que serà també en el mes de març, a finals de març. I bueno, per a aquells despistats, pues, si encara que s'ha passat la fecha límit d'inscripció, doncs que es feu una telefonada i mirem si encara és possible que participen. I després, per a aquelles empreses d'agroalimentari, de vins i de begudes que s'estiguen escoltant, tenen fins al 17 de gener per apuntar-se per a anar a la Summer Fancy Food, que és, bueno, és una de les fires més importants i també està subvencionada a un 50%, és en Estats Units, i com sabeu, bueno, pues és un mercat que està anant molt bé, i la fira és en juny. Per això és important que aquells que estiguin pensant en les accions que han de tindre en el primer semestre, que no se queden dormint perquè la inscripció finalitza el 17 de gener.
Aquestes les opcions. Tenen més feina, vostè? No ho sé, per exemple, els últims 2-3 anys que abans, perquè les empreses confien més en donar aquest pas?
Sí, 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 cada vegada, i de fet enguany s'ha notat en el nostre pla d'accions, cada vegada que hem anat, no, a visitar o les fires on les empreses anaven, a soles, no? I anàvem a conèixer a les empreses i les seves necessitats, cada vegada ens reclamàvem més recolzament, no? Directe. Doncs que anarem com a govern valencià a una fira concreta, no? Pues en el cas de Japó, que per favor que tinguem un espai valencià per a que siga més simple, no?, per a ells i també per a guanyar visibilitat com a sector. I no han parat, vull dir, enguany el pla d'acció té més accions que mai, i ahí estem nosaltres contents, no?, perquè això és la nostra tasca, sobretot que s'enteren les empreses de que aquests instruments existissin per a recolzar-les, i després també fer que les coses que estem fent, no?, decidir si anem a la Fancy Food, doncs que siga perquè realment les empreses volen anar.
Perquè no existeix la demanda.
Al final fem l'acció i que vagin dos. Jo crec que estem en aquesta línia i que cada vegada són les empreses les que estan dient on volen anar i, bueno, i nosaltres acompanyant-les.
Què ha de ser o què esperen que siga aquest 2020 aquest any per a l'IBACE?
Doncs esperem que en el 2020 per a l'IBACE siga un any de guanyar estabilitat, no?, que ja s'han resolt totes aquestes incògnites del Brexit. Tenim el tema dels Estats Units en Xina, que pareix que per fi ja anem a trobar una miqueta a la llum. I bueno, esperem que, i preguem, no?, que siga un any d'estabilitat, de que les dades de tant d'exportació com d'inversions continuen en la mateixa línia, que siguin aquestes xifres positives i que les nostres empreses doncs continuen creixent i que nosaltres estiguem ahí per a acompanyar-les en el seu procés.
Doncs vostè recolzant i nosaltres donant també difusió de tota aquesta tasca que puguem fer en pro de les empreses valencianes. Així que, directora, com cada setmana, moltes gràcies per atendre la nostra cridada i parlem d'ací uns dies.
A vosaltres, moltíssimes gràcies.
Pim, pam, pim, pam, en Vila Real. No, sí, no te lo vas a quitar de la cabeza. Ven a Pick n Pack y encuentra tus regalos de Navidad y Reyes para toda la familia, para todos y para todas. Y hasta para ti, regálate Pick n Pack, el regalo perfecto. Pick n Pack, Avenida Pío XII, frente a Torre Mocha.
La fibra de Másmóvil cuesta muy poco, incluso mucho menos que animar una fiesta.
¡Conga!
Y es que la fibra de Másmóvil cuesta tan poco que es gratis para siempre contratando una línea móvil. Y además, las líneas adicionales en tu móvil a mitad de precio también para siempre.
Infórmate en tu móvil, tú eliges distribuidor autorizado de Másmóvil en Avenida Francisco Tárrega 53 de Villarreal.
Másmóvil, y empieza a ahorrar.
Hoy puede ser un...
Si vol ser milionari, vine a la loteria número 3, la Bona Sort de Villarreal. Més de 100 milions repartits en premis. Guanya més en les nostres penyes. Reserva ja els teus dècims per a la loteria de Nadal i el Niño. A més, si eres una penya, associació o club, obtindràs la impressió de les paperetes de forma gratuïta. Loteria número 3, la Bona Sort, en compte al Vall 6, junt a la plaça Major de Villarreal. Telèfon 964-52-55-88.
I tu com has vingut?
Jo a peu.
Jo he vingut en bici.
A peu, en bici, amb el cotxe, siga com siga, reposta o fes les teues compres a la tenda taula de la cooperativa. La cooperativa ara és més accessible. Vine i descobreixo. La cooperativa Avenida Castelló 75 de Villarreal. Ha llegado el momento del cambio. Este mes, pásate por la Pelu y luce lo último en peinados, mechas, corte y el mejor maquillaje para tus cenas de empresa o celebraciones con amigos o familia. Estas Navidades, luce perfecta con la Pelu, calle Colón 10 de Villarreal. ¡Te esperamos! Canem Kids hace un paréntesis. Por eso Canem se ha propuesto agotar todas las existencias. Ahora en Canem toda la moda infantil y juvenil al 2x1. Ven ya y no dejes pasar esta gran oportunidad. Canem, la ropa que estás buscando en Villarreal y Nules y en www.canem.es.
Aquest Nadal, regala solidaritat. Aconsegueix la teua entrada per a la gala benèfica del Jove Ballet de Castelló, que tindrà lloc el 3 de gener a les 6 de la vesprada al Saló d'Actes de la Fundació Caixa Rural, a benefici de Xicaes. Venda d'entrades al Centre Social de la Fundació Caixa Rural, de 10 a 2 i de 4 a 8. Perquè els xiquets amb capacitats especials s'ho mereixen.
Des de l'Immobiliari Meseguer us desitgem unes bones festes de Nadal i un any 2020 ple de salut i alegries per a tots, i que serà especial per la commemoració del 50 aniversari de la nostra immobiliària, esperant d'estar molts més anys al servei de tots vostès. Bons Nadals!
Una 21, continuem en directe a la 92.2 de la freqüència modulada i no para l'activitat així al Centre Social de Caixa Rural, a la Fundació, i no para i avui la programació està adreçada als més joves de la casa. Per tal de conèixer què han previst i parlar d'alguna que altra coseta més, ens acompanya el responsable de Fundació Caixa Rural, José Ramos, molt bon dia.
Bon dia a tots.
Bon any.
I bon any.
Bon any, no? Que encara estem allí...
Sí, pareix mentira, però ja...
Ja ha passat.
Ja han canviat no d'any, sinó de decena, no?
Home, de decena.
Sí, 20.
Això, ahí n'hi ha un debat que no anem a entrar, perquè n'hi ha de tot. Que després en Twitter i això n'hi ha un debat de si la dècada dels 20, sí, però una nova dècada diuen que a partir del 21, quan estrenem el 21. Bueno, són coses així, no? Ja després bueno, ho mirem.
La veritat és que més dona, no?
Sí, la qüestió, hem estrenat any, això és indubtable.
Ja hem estrenat any i hem estrenat il·lusions i projectes i ganes de seguir treballant, que és l'important.
Doncs mira, com estàs avançant, després te preguntarem una miqueta com es perfila aquest 2020 per a l'entitat, però sí, ens quedem en aquesta programació d'avui. De normal, Caixa Rural sempre pensa en els més joves de la casa, en programació quan tenen vacances, i avui no deixa de ser un d'aquests dies.
Jovens i molt joves, perquè les activitats que tenim preparades avui és per als xiquets. Ja fa uns anys que estem portant a terme aquesta activitat, que és una, que és una vespraeta d'aquestes vacances escolars que tenen en aquestes vacances de Nadal. I el que fem és aprofitem per a juntar una sèrie de factors, com és els factors lúdics i els solidaris també, per a que ja vagin aprenent lo important que és tindre pues esta classe de consciència de que hi ha gent necessitada. I el que fem és pues muntar una jornadeta en la que començarem a les 5 de la vesprada en la visita dels missatges reials, per a aquests més xicotets que no hagin aprofitat encara, o no hagin, pues, que puguen demanar el, pues els reixos, no? Els reis, que diem així, i podran vindre i transmitir ja quasi com a un dels últims dies, no?, aquesta oportunitat. I aprofitem també aquesta visita en col·laboració amb la Joventut Antoniana, pues, per a replegar, com dia, en aquesta vessant solidària, i que els més xicotets siguin, pues, sabedors i que prenguin consciència de que hi ha gent necessitada que no té els mitjans bàsics, i com és l'alimentació, i com són productes d'higiene o de neteja personal o de neteja de la roba. Tota aquesta sèrie d'elements, pues, serà benvinguda. Farem una replegada solidària d'aliments no perecedors, evidentment, i també, pues, de higiene personal, o qualsevol element d'aquesta classe serà benvinguda.
Que no es passa malbé, no?
Clar,
siga de l'àmbit que siga.
I serà donat a la Joventut Antoniana en la seva gran tasca social que fan al poble, pues, treballant en totes aquestes famílies necessitades.
I sí que recordar que si algú el dia 26 no va poder arribar al missatger, que té avui l'oportunitat.
Té avui l'oportunitat, estaran al casino i al mateix temps aprofitarem per fer un poc de festa, un berenaret, una xocolata i també, pues, un contacontes per acompanyar aquesta xocolatada i aquesta visita dels missatges reials. I més tard, a les 6 de la vesprada, pues, projectarem dalt a la sala d'actes, com ve ser habitual també en els últims anys, i fem en èpoques de vacances escolars, en Nadal també. Farem una pel·lículeta d'animació en col·laboració amb la Regidoria de Normalització Lingüística en València, i esta vegada se projectarà Small Food. Va dir que és una pel·lículeta, jo no la conec, però està
ens molt hem d'actualitzar per necessitats personals en això, sí, de les pel·lícules infantils, eh?
Sí, en això estem. Jo, de moment, a este tipus de cinema me quede de moment en el Baby Einstein i en el Cocomelon, crec que sí. Però me imagine que pront mos tindrem que ficar tu i jo en estos temes.
En estos temes,
de moment ja m'han dit els entesos en la matèria, que són companys que tenen xiquets en escolars de 6, 8, 9, 10 anys, que esta pel·lícula està molt bé i els agradarà. I per tant és un bon moment, de manera gratuïta, de gaudir, pues, això, en companyia de xiquets, en pantalla gran, com és el centre social, de la pel·lículeta, que durarà, pues, una horeta aproximadament. Vull dir que pot ser una vesprada interessant per als pares, per a que tinguin una oportunitat d'eixir de casa i de que facin algo divertit per als més xicotets.
I això no com fa fred, que sempre pensem, ai, si se mos refreda, pues tancats. Bé, al casino...
Així tanca és, el edifici és molt gran i tant dalt com baix estaran de categoria, i a més, si fa fred, millor, perquè el xocolat calent
estarà
millor.
Així que recordar, a partir de les 5, a priori per a qualsevol edat, i ja la pel·lícula una miqueta més major.
Efectivament, els recordar que estos events són gratuïts, està tot el món convidat, i que s'esperem. Però sí que ens agradaria que la mesura possible, sense l'obligació, però sí en l'agraïment en aquells que puguen, val, que puguen col·laborar amb la Joventut Antoniana.
Doncs aquesta és una proposta d'avui, però també recordar, tot i que demà crec que ho podrem parlar, perquè estaran assajant, ens han dit, des del Jove Ballet de Castelló, perquè arriba el segon dels actes solidaris a benefici de Xicaes, va estar la Zambomba Flamenca, i demà, doncs, l'actuació del Ballet de Castelló.
Sí, la veritat és que tenim que agrair a diferents col·lectius el recolzament que s'està tenint del projecte Xicaes. Vam tindre una gran satisfacció quan des de Participació Ciutadana es van dir que el projecte Xicaes era aquell projecte que els ciutadans de la ciutat consideraven que haurien de recolzar amb els seus impostos. Jo tinc que agrair en aquest cas a l'Ajuntament el seu recolzament, i en aquest cas també als ciutadans, pues, per a través d'estos
pressupostos
participatius, que hagin apostat per voler recolzar un projecte tan important i tan necessari com és ajudar les persones en diversitat funcional, en necessitats de conscienciació, d'ajuda, de suport, que mai ve malament. I per a poder també ajudar de manera indirecta, la gent té a la seva disposició el continguts de molta qualitat. L'altre dia vam disfrutar de la Zamoma Flamenca, la gent va ser molt contenta i molt satisfeta de l'acte, perquè es va sorprendre més d'un, i la veritat que això té un valor incalculable, i en aquest cas se va aportar en un donatiu simbòlic, i avui el mateix, avui tenim, ens acompanya el ballet de Jove de Castelló, que además nos sorprendrán en la propuesta que van a hacer. No van a hacer ya avance ballet clàssic, van a hacer algo que pueda agradar a tots els públics, per això anime demà a les 6 de la vesprada el que no tinga la invitació encara pot fer-se amb ella venint una miqueta antes, de 5 a 6 ja estarà obertes les portes i se podran adquirir les invitacions solidàries, i també poden dirigir-se al nostre centre social, a la porteria, a la recepció, poden ja adquirir, qui vulga fer una antelació, aquestes invitacions solidàries. Per a, ja dic, gaudir d'una activitat de molta qualitat, on anem a veure joves valors ballant i fent-ho molt bé, i a més en algo que ja dic que avance, que serà sorprenent. Val? Per això jo crec que pot ser també un bon divendres, apte repetir per a tots els públics, si volen vindre en xiquets, poden vindre en majors. Vull dir, l'espectacle és bonic per a qualsevol edat i anime per el doble faceta: una, la cultural, d'introduir-se en un art com és la dansa, i dos, per el factor solidari, que sempre va bé.
I sí que aquesta és la proposta, ara després ho recordem.
Efectivament.
Perquè ja que estàs per ací, aprofitant que el Pisuerga és per Valladolid, no? Però on passa, pues ale, anem a aprofitar i passar a preguntar alguna coseta més. Crec que a partir de la setmana vinent ja també s'obri període per a que les entitats socials puguen demanar aquestes ajudes que, com sempre,
sí, enguany, jo crec que anem a anunciar-ho de manera imminent, però ja que m'ho has preguntat ho comente. Enguany anem a avançar el període de demanar subvencions a la fundació, val? Les entitats socials van a tindre l'oportunitat a partir del dia 7, el dilluns, veuran publicades ese mateix dia les bases de la convocatòria d'ajudes, on n'hi haurà que seguir, pues, lo que ahí es diu, lo que s'ha aprovat, no?, per patronat. En l'últim patronat d'este any, per part de la Junta del Consell de la Caixa Rural, se van aprovar unes ajudes, i aquestes ajudes són de pública concurrència i competitives. Hi ha un pressupost donat, en principi de 30.000 euros, i ahí, pues, totes les entitats socials de Vila-real, tant de caràcter cultural com assistencial com esportiu, podran optar a tenir una ajuda, ¿vale? Tindran que dir, pues, quin tipus de projecte tenen per al 2020, i també proposamos una quantia econòmica amb un tope de 2.000 euros. Més de 2.000 euros no anem a subvencionar a ningú.
Més que esperar, sí, a repartir és, més, no?
Només,
i arribarà.
Només hi ha una excepció, que és un compromís que tenim, que és el pagament de que fem a Creu Roja per l'ambulància, que evidentment supera en molt aquesta quantitat, però clar, l'ambulància val molts diners i anem pagant-la tots els anys, a poc a poc. És l'única entitat que supera aquesta quantitat, que no estan en estos 30, estos estan fora d'aquestes ajudes. Per tant, un any més, pues, entre 30 i el que pot quedar fora, com l'ambulància o alguna cosa, segurament arribarem als 40.000 euros d'ajuda directa, perquè de manera indirecta, en infraestructura, en merchandising, en material, en personal, en de recolzament, l'ajuda indirecta en entitat social supera els 300.000 euros. Vull dir que, a part del centre social, vull dir que la fundació continua sent la principal entitat social de Vila-real, cosa que ens enorgullís, i el que anem fent i anem treballant és per a que així continuï.
Doncs això ho recordarem, no? Com el pla també crec que, sí, que és més curtet, no?
Sí, nosaltres el divendres mateix farem la nota de premsa i ho enviarem als mitjans per a que ho tingueu i tingueu el detall, i la gent podrà consultar-ho també en la web, i a partir del dilluns podran aplicar o vindre al centre social i demanar ajuda en el personal que tenim així, o directament en online, perquè cada vegada la gent
aposta més per...
Efectivament.
Sí, és això.
I això és un any en el qual la fundació anem a obrir nous reptes, que anirem anunciant. Jo crec que anem
en quina línia, ja que no me diràs en concret, però almenys en quin,
pues,
camí?
La línia va ser, anem a alinear-nos en el que són els ODS, els Objectius de Desenvolupament Sostenible per part de la ONU, i ahí hi ha diversos elements importants, com són la salut, com són pues el tema d'educació, val? Hi ha uns valors que anem a treballar, anem a fer una línia continuista d'events propis, com han sigut el centenari, però com el centenari ja acaba, pues la línia de la fundació és que volem treballar sobre això, i anem a fer uns canvis, i anem a fer importants, ¿vale? En quant a plantejaments, en quant a treballar en la gent molt jove, ¿vale? que ens interessa molt fer propostes per a la gent jove, i que la gent jove participi de les nostres accions i que siguin aquests protagonistes. Vull dir, jo crec que cal ja que plantegem no reptes en la gent que ve per darrere i que necessita participar i també necessita ser escoltada.
Doncs amb aquest poso ens quedem, no? De veure això com creix.
Pues jo espero que amb molta il·lusió i moltes ganes de fer coses noves en este nou contenedor que tenim així, en el que esteu vosaltres. Jo crec que n'hi ha possibilitats per a fer moltes coses.
Doncs anirem contant-les com sempre, no? que sempre ens ateneu molt bé. I sí que, Josep, recordar aquesta vesprada, dia de xiquet, i demà
a esta vesprada esperem a tot el món i que es puga a veure si plenem el casino i després la sala d'actes.
I demà ballet solidari.
I demà el ballet solidari i
ballet innovador, trencador,
no, innovador, disruptiu, que se diu ara. Esperem que agrade.
Doncs esperem que vagin molt bé amb dues propostes i continuem parlant de més iniciatives. Un plaer.
Gràcies a Ràdio Vila-real, com sempre.
Nosaltres fem una xicoteta pausa de seguida al darrer dels convidats. Parlem amb Héctor Folgado.
Ben acompanyats per el president del Partit Popular de Vila-real. Bon dia, Héctor.
Bon dia, Susana.
Ens agradaria que ens fera un repàs de lo que ha sigut este any que ja ha passat del Partit Popular així en la població de Vila-real.
Bé, pues ha sigut evidentment un any intens per totes les eleccions que hem tingut que afrontar, un any que esperàvem amb molta il·lusió, era l'any de nou de les eleccions municipals i per tant tot el treball que nosaltres veníem fent durant l'última legislatura pues era el moment de poder saber què opinaven els veïns d'aquesta faena que nosaltres havíem fet i si ens podíem veure com una alternativa de govern en Vila-real. Desgraciadament, Susana, pues els resultats no ens van acompanyar. Aquestes eleccions van vindre marcades per unes eleccions que van haver uns dies abans, les eleccions autonòmiques i nacionals, on el Partit Popular va traure uns mals resultats a nivell nacional, on se veia que hi havia una ola de suport del Partit Socialista, i ja en aquest moment pues, vam ser conscients de quina tendència pues, anava també a marcar les eleccions municipals que anàvem a tindre uns dies després, i desgraciadament per a la nostra formació així anava a ser. Jo vull quedar-me en aquest any en un any com dia de culminació d'un treball. Jo crec que hem fet una bona tasca d'oposició per tal d'intentar fer arribar als veïns com Vila-real podia canviar, baix del punt de vista del Partit Popular. Som un partit que m'està governant la nostra ciutat, que la coneixem bé, que sabem quines coses són necessàries canviar, que sabem quines coses van fer bé i n'hi ha que intensificar-les, quines van fer mal i n'hi hauria que haver-les modificat. Però desgraciadament, com t'he dit, pues, no vam saber o no vam poder connectar en els veïns i no vam aconseguir el resultat que nosaltres esperàvem. Però me queden això, me queden un any en el que com a culmen nosaltres hem fet un bon treball d'oposició i jo estic orgullós del treball que la legislatura passada va fer el grup municipal.
Vostè m'apunta que al tindre les eleccions autonòmiques a avançar-les, vostè pensa que això va ser una estratègia del president de la Generalitat, Ximo Puig?
Sí, de fet, si ara s'han repetit aquestes eleccions autonòmiques, pues, Isabel Boni seria la presidenta de la Generalitat. Evidentment, i en un moment en el que el panorama polític està molt fraccionat, el moment en el que presentes les eleccions és clau. I al cap de l'any, si farem eleccions, ne farem 5 o 6, en cada moment, el resultat podria ser molt diferent. I tal vegada, pues, mira, farà un any en Andalusia, el resultat pel Partit Popular va ser excel·lent, uns mesos després el Partit Popular en tota Espanya tenia un càstig. Ara, segurament, després de tot el que veiem que està passant a nivell nacional, si tornaren a haver unes eleccions, estic convençut de que se podria formar govern en el Partit Popular. I, per tant, pues, Ximo Puig va ser molt, molt hàbil de sumar-se a l'estratègia de Pedro Sánchez, que ja convocava les eleccions en aquell moment que va considerar més oportú per a les seues sigles.
Vostè està en el dir popular, que diuen dins del seu partit, de que Pablo Casado vas començar enfadat, a més reconegut per ell quan van anar la primera vegada a les eleccions, i que al suavitzar o d'alguna manera recol·locar-se dins del partit, això ha sigut el que li ha donat aquests millors resultats ja d'ell?
Bé, és possible que les primeres eleccions, conforme arriben en la situació en la que s'encontra Pablo Casado, jo l'entenc. Entenc que tinguera la necessitat d'eixir a explicar-ho tot i de donar sempre la cara, inclús que en algun moment se'l verà enfadat per lo que estava passant en el nostre país. Jo crec que tenia motius suficients. Però és veritat que la manera d'explicar-li als veïns el projecte ha de ser d'una altra forma, i crec que ho ha entès perfectament en aquestes segones eleccions i ha explicat molt bé quina és l'alternativa, i crec que això ha portat que el Partit Popular tingui tinguera uns magnífics resultats, que n'hi hagin partits com Ciutadans, que pràcticament estiguen tendents a desaparèixer, i que inclús hagi tingut un bon resultat dins de tot, apareixent una nova formació política que també s'alimenta per la dreta.
D'això parlarem després, però sí que vostè va ser un dels danys col·laterals sofrits per el fet de que Pablo Casado es començara a capitanejar el Partit Popular d'aquesta manera més enfadada, que va fer que persones, per exemple, com vostè i com altres poblacions perguerem votants.
Ja, però no, jo no crec... A mi em va passar. Jo quan vaig tindre que ser portaveu del Partit Popular a Vila-real, i nosaltres teníem 12 regidors i hi havia un quadripartit que estava governant, el Partit Socialista en un molt mal resultats, i esa sensació la vius, jo la patida. Uh-huh. Jo també, nosaltres també estàvem en l'oposició i els primers anys, tal vegada en una duresa en les nostres intervencions que és semblant a lo que possiblement li va passar a Pablo Casado, però no ho fas perquè estigues enfadat perquè no governes o perquè algú t'hagi llevat res, sinó simplement perquè creus en el projecte que estaves defensant, creus que s'ha produït una situació que encara que no ho siga, la veus, la pots veure injusta, este és el joc de la democràcia, i pots tindre aquesta sensació. Però jo no crec que Pablo Casado fera tampoc una campanya que estiguera... Sí que és veritat que hi ha que explicar les coses d'una altra manera. Estem en un moment en què les coses no són com passen a l'Ajuntament. Nosaltres estem vivint unes coses a l'Ajuntament que els veïns difícilment poden arribar a conèixer ser-les en aquest detall.
Però això mateixa, tornem a la conversació, i el fet de que a Manolo Vilanova li arrebataren en l'alcaldia d'aquesta forma que li la van arrebatar en aquell moment, va fer que entrara un Juanjo Robert quizá massa agressiu, i ho va transmitir, i va ser quan el Partit Popular així va perdre el seu puesto.
No, jo no compartís, Susana, però pensa que Juanjo trau 11.120 vots, un magnífic resultat.
Sí, però el resultat ve arrastrat
que són
per el que 400, havia ocorrit a Manolo Vilanova.
400 vots, ja, no, però... No, les segones. O sea, la primera vegada que se presenta Juanjo, que sí que és possible que li arrastri aquesta sensació, trau un resultat encara més ampli, de 10.400 o 10.500 vots, i la segona vegada que se presenta Juanjo, després de ja 5 anys de sent ell alcalde, manté uns 10.120 vots, que són uns 400 vots menys de lo que avui està traient Benlloc, que se sent super respaldat per els veïns de Vila-real. Per tant, jo no crec ni que ell farà... cada alcalde té un perfil, i això és cert, i Manolo tenia una forma de ser, i Juanjo n'ha tingut una altra.
I per què perd l'alcaldia, Juanjo?
No la perd. Al final hi ha un fraccionament de partits, pugem de número de regidors. Això en Vila-real sempre el Partit Popular sempre hem estat en que si entrava Esquerra Unida, pues depenia si sos boig podien restar, que a lo millor perguerem la majoria absoluta, i així sabíem que en el moment que se perdia la majoria absoluta, el Partit Popular se n'anava fora, i en este cas pues, l'entrada, recorde que va ser Iniciativa en Alberto Ibáñez, i s'entrada que tal vegada no s'esperava va fer que hi haguera esa possibilitat de que tots pactaren contra el Partit Popular, i se va produir, però esa legislatura, pues, una legislatura en la que la gent va votar el seu alcalde.
Però, mire, el dia de les eleccions, en maio, jo tenia sentada a la taula a Manolo Vilanova, a Mari Gràcia Molés, i Juan del Partit Socialista tenia Juanjo Vallès. Per què? Perquè jo buscava un poc aquella època de consens que jo vaig viure, i vaig viure de forma molt agradable, jo no notava mai crispació des de l'Ajuntament. I no cal oblidar, o sigui, tenim que recordar que en aquell entonces Manolo Vilanova i Mari Gràcia Molés primer van governar en coalició, i després, sense fer falta, Manolo Vilanova li va donar el seu lloc a Mari Gràcia Molés, que en aquell moment estava en el bloc. I què ocorreix? Que això és el que, a partir de que Juanjo Robert entra dins de l'Ajuntament de Vila-real, ja no s'aconseguís. O perquè el fet de que vostè me diga que se fa un quadripartit, també s'haurà pogut sumar algú al Partit Popular. Ahí se crea una crispació. El Partit Popular, a raïs de lo que passa en Manolo Vilanova, sí se crea una crispació en els demés partits, així en l'Ajuntament de Vila-real. Això és una cosa, senyor Folgado, que jo he viscut.
Sí,
que vostè, com a president del Partit Popular... no sé si compartís la meva opinió, però...
Sí, és veritat que així a Vila-real durant anys i durant eleccions el bloc ha anat posant i llevant alcaldes. Això ha sigut aixina. Mentre se mantenien en aquesta posició d'estar no sempre en uns o contra altres, no? És veritat que arriba un moment que canvia, i esa lectura que fas, que és una lectura encertada, i possiblement en el desgast del govern s'havia anat perdent i sa bona relació, ahí quan se trenca definitivament, el Bloc se presenta a esa campanya, el lema de la campanya electoral no era altre que adeu PP. I serà el lema del Bloc en esa campanya electoral.
De Vila-real.
De Vila-real a nivell autonòmic. I clar, al presentar-se esa campanya a nivell autonòmic, era un camí que ja els venia marcat, que era res en el Partit Popular. Per tant, se va fer difícil algú que se presentava en una campanya a nivell autonòmica i local, que el seu principal repte era adeu PP, i així no ho van penjar a les faroles, mantindre, sí que és veritat, aquesta bona sintonia que se tenia. Jo, Susana, sempre he respectat això. Jo, per damunt de les sigles i de les ideologies polítiques de cada partit, jo sí que veig i penso en els companys. De fet, ara m'ho estic encontrant. Ara, en estos mesos que portem d'oposició, pues, estem veient com l'actitud de l'alcalde de Vila-real respecte a l'oposició ha fet que Partit Popular, Compromís, Ciutadans i Vox, partits d'ideologies diferents, hem tingut que fer comunicats conjunts contra l'actitud de l'alcalde.
Això va ser el que va sorprendre a tota la premsa, que per primera vegada se farà un comunicat conjunt, a excepció d'Unides Podem.
Correcte.
I mire, jo li vaig cridar a José Manuel Ventura, al líder de Unides Podem, que avui és regidor, i li vaig preguntar, i ell el que em va dir és que vostès no el van invitar, que no el van fer partícip.
En Unides Podem tenim una situació, els grups de l'oposició, i és govern. Nosaltres, els grups de l'oposició, pues, moltes propostes les plantegem, i algunes d'elles, en ell, nosaltres li hem plantejat fer una moció conjunta que finalment va acceptar. En este cas, nosaltres no vam buscar a ningú, sinó que tots aquells que en ese plenari ens vam sentir atacats o d'alguna forma menyspreats, ens vam decidir unir. Al senyor de Podem no el vam veure en ningú moment incòmode, i mire si no estava incòmode, que ha acabat votant. És l'únic grup que ha votat el mateix que l'equip de govern com a membre de l'equip de govern. Per tant, no és una qüestió de que s'exclou o no s'ho deixa d'excloure.
Sí.
Podem estar governant en Vila-real en el senyor Benlloc, és corresponsable de totes les polítiques que estan aplicant ara, de la pujada de contribució, de pagar 700.000 euros fora de contrat, en un vot que jo mateixa li vaig dir quan se va acabar el plenari, li vaig dir que generós és vostè, votant favorablement a una nota de reparo de 700.000 euros per a pagar factures sense contrat. Per tant, nosaltres l'únic que hem fet és tots aquells que ens sentim menyspreats per l'actitud de l'alcalde, i per això te dia, Susana, que és curiós. És curiós que Compromís, Ciutadans, Vox, Partit Popular, partits que portem molt de temps, però altres que acaben d'arribar nous, partits que inclús han estat governant en José Benlloc, avui estiguem sentats en una taula dient que això que ens passa és inadmissible. I és algo que els veïns haurien de saber. I és una actitud que no es pot acceptar. I és algo que no passa en ningun altre ajuntament. I que passa així perquè, desgraciadament, pues, la majoria absoluta que té l'alcalde, jo crec que en alguna ocasió la malinterpreta com que és el amo del cortijo, com que és l'amo del poble. I jo crec que la majoria absoluta li ha de servir per a governar en tranquil·litat, per a governar i aplicar les seues polítiques, però no per a fer un abús de poder, que és el que hem denunciat Partit Popular, Compromís, Ciutadans i Vox.
Sí, però en aquest cas, vostè diu que un dels que va governar en ell, que era Compromís, vostè pensa que el fet de que faltara el regidor de Compromís, qui va fer la coalició en José Benlloc, ha afectat que després aquesta bona sintonia entre Compromís i el Partit Socialista en Vila-real ja no siga tal, no siga aquesta bona sintonia?
No, jo no, ahir no, evidentment és una cosa que no me correspon a mi fer una valoració tan profunda, que a més en una persona que ha faltat i que tots estimàvem i recordem com Pascual. La realitat és que Compromís va presentar una candidatura i una candidatura que en este cas no era totalment renovada, sinó que tenia gent que ja havia estat també en altres moments i que per tant, pues, bueno, respecte a això és on està l'atenció. Jo els veig als companys de Compromís que en moltes ocasions molt cabrejats en l'actitud que l'alcalde té, no ja van tard en ell, sinó, sinó en, inclús de lo que ha tingut durant el govern, no? Que al final són coses que nosaltres, Susana, veníem, com te deia, veníem denunciant i que està lluny, o sigui, el veí no li arriba. El veí el que veu l'altre dia és que estaven parlant d'un pleno per veure si continua o no continua l'autobús groguet. Claro, y la gente, pues, sí. Pues al que le agrade, digo, pues ¿por qué estos del PP, de Compromís, de Ciutadans y de Vox no vuelen que continúe el autobús? Si a vosotros nos paréis, ves que no se estaba hablando de eso. Pero afortunadamente el alcalde...
El que nos arribaba era que, además, claro, n'hi havia unes factures a proveïdors que s'havien de pagar i que per part de l'oposició no donaven el consentiment per a pagar-les.
Correcte.
El que ocorre és que quan un empresari, i vostè sap que els empresaris es costa molt tirar endavant, per culpa de que no firme l'oposició, no cobra, pues vostè entén el cabreo de la gent?
Claro que l'entenc, perquè la directora de Ràdio Vila-real avui me fa l'explicació, que és l'explicació que l'alcalde ha donat als veïns, jo l'entenc que vostè me faci aixina, però que no és l'explicació real. El titular d'un dels periòdics provincials va ser l'oposició impedís el pago a proveïdors. I claro, quan veus això dius... Mare, que fort, no? No hi ha res més lluny de la realitat. Si un proveedor ha fet un treball, l'ha de cobrar. Però és que no estàvem parlant d'això. El que estàvem parlant és que l'autobús groguet, l'empresa que porta des del 2018 prestant servei, no ha cobrat ni un euro. Ni un euro. I sabem per què no ha cobrat ni un euro? Perquè l'alcalde, conforme va dir l'interventor en un informe que ens va portar al ple, va adjudicar a dit i se contrada a esa empresa sense seguir el procediment que marca la llei. Sense fer un concurs públic per a que se pogueren presentar totes les empreses que vulgueren i li ho va donar a dit. I al donar-li ho a dit sense contrat, l'interventor no ha deixat pagar ninguna factura des del 2018. I això com se salva? Pues se porta l'informe al pleno i són els regidors en el seu superior criteri i en la seva responsabilitat judicial o penal, si pogués haver, per aquesta decisió, els que prenen, decidissin pagar a aquesta empresa sense haver seguit el procediment que marca la llei. I d'això anava a aquest plenari, no de dir a un proveedor que faltaven unes factures i n'hi havia que pagar-li. És que no tenia contrat, és que li van adjudicar a dit. I nosaltres ens enterem d'això per l'informe de l'interventor, que ens alerta a la corporació de que això s'ha fet aixina. I per això, clar, la sensació que trasllades és l'oposició. Per què no vol pagar a aquests pobres homes que han treballat? Si hagueren fet bé les coses, aquesta empresa haguera cobrat des del 2018. I fins ara, avui a lo millor ara li han girat ja els diners, però fins ara, i estem en el 2020, no havien cobrat ni un euro de tots els serveis. Estem parlant de 700.000 euros. Imagines això, aquest proveedor, quin descalabro li pot suposar als seus comptes, però, que l'alcalde ho adjudicarà, ha dit.
I aquest proveedor, jo dono serveis a l'Ajuntament i els serveis que dono, quan vaig a donar-li'ls, entenc que tingui el vistiplau de l'Ajuntament. I aquest proveïdor, com arriba a estar en aquesta situació? És que, perdone, però se'ns escapa.
És increïble. Pues el proveïdor segurament se confiaria en que l'alcalde de la ciutat de Vila-real t'oferís un contrat, tu l'acceptes i entendria que l'Ajuntament li va a pagar. Evidentment, ha tingut que pagar-li al final, però ha tingut que pagar-li en una nota de reparo de l'interventor dient que s'han saldat el procediment que marca la llei.
Perquè este proveïdor ha fet la seva tasca, no?
Clar, ha fet la tasca i ahir hi ha una situació legal que és que quan al final se demostra que el proveïdor ha fet la tasca, encara que el contrat no hagi sigut legal, no hagi sigut un contracte que hagi sigut el procediment que marca la llei, al final l'Ajuntament té l'obligació de pagar.
I aquest procediment ha tingut algun defecte de forma? És dir, imagines que jo tinc una empresa i l'alcalde em diu que s'hi pot treballar per l'Ajuntament perquè lògicament les preus que l'oferís són les que considera que són oportuns. No haurà tingut algun defecte de forma del per què no s'hagi pogut signar aquest contracte o s'hagi pogut fer una retenció de crèdit? Vostès no ho han investigat?
No, si ho diu claríssimament l'interventor, que s'ha de fer a dit i verbalment, i que així no se poden fer contractes de valor. Estem parlant de l'autobús cada any és mig milió d'euros. O sigui, no se pot donar, tu pots contratar o pots parlar en una empresa, en un xicot de comerç de Vila-real i fer una facturació normal. Però estem parlant d'un contracte de mig milió d'euros.
I en aquests diners també estaven preparats per a pagar la millora que tenen gratis al pàrquing del centre de Vila-real.
Correcte. Com ho tenia el Partit Popular? El Partit Popular, sabem que el pàrquing se fa estant del Partit Popular, s'adjudica, se treu un contracte, que aquest contracte caduca en el 2012. I aquest contracte era el que dia que l'Ajuntament, per tal d'ajudar al xicot de comerç, pagaria els 30 minuts primers de cada hora. I aquest contracte era legal i estava clar i s'acaba en el 2012. 2012, alcalde Benlloc. Què haguera tingut que fer l'alcalde Benlloc? Traure un nou contracte legal. Què mos diu l'interventor que ha fet l'alcalde Benlloc? No res. ha seguit facturant sense tindre el contracte que marca la llei. I de nou, aquesta empresa portava des del 2018 sense cobrar els 30 minuts que marcava la llei. Per què? Perquè no tenia contracte.
Mire, senyor Folgado, jo li ho dic perquè al traslladar-se també a la ràdio, nosaltres intentem posar-nos en contacte amb l'empresa del pàrquing. I aquesta empresa, per lo vist, havia canviat d'empresa. No sé si a lo millor hauria impedit això que se fera el contracte. És dir, sap que, mire, jo és que quan es faig preguntes i vostès contesten i li donen... I els oients, els nostres oients, la gent que els interessa, mos escolta, lo que voldria és que s'enqueren la veritat, no que se tiren culpens uns a altres. Mire, jo no he pogut parlar encara en els... Jo, o sigui, a esta casa, Ràdio Vila-real, encara no he pogut posar-se en contacte en els dueños del pàrquing perquè han canviat. No sé si este pot ser el cas.
Sí, però clar, una empresa que canvia de propietari no està des del 2018 sense cobrar. Si vostè canviara la societat en la que factura l'Ajuntament, aniria a l'Ajuntament i li comunicaria aquell acord que tenim en Ràdio Vila-real, ara en comptes de facturar-se aquesta empresa, se facturarà en l'altra i en aquest moment li facturarien a l'altra empresa. Vostè creu que ha sigut la empresa que gestiona el pàrquing la que no ha tingut cap problema en no cobrar des del 2018 tot el 2019 i ara els primers mesos del 2020? Però al final, què és el que diem? O sigui, què va dir el Partit Popular? Primer, volem veure tot l'expedient. Per això no mos val que mos convoques a última hora de pressa corrent sense que nosaltres poguérem veure l'expedient, perquè vam veure que darrere d'això hi havia defectes de forma importants que havien fet a l'interventor, ja no als grups de l'oposició.
Sí, quan vostès reben la documentació, veuen la nota de l'interventor, és quan diuen no.
Claro, hem d'estudiar-ho, claro. Una cosa és que haguera sigut, i passa moltes vegades, que n'hi ha en pago a proveedors. I quan hi ha en pago a proveedors i passen relacions de factures que s'han quedat penjant, pues, se fa un pleno de tràmit perquè relativament les coses són fàcils d'analitzar. Quan el que te diu l'interventor és que durant 2 anys no ha hagut contracte, que s'ha adjudicat a dit, que s'ha saltat el procediment marcat per la llei, tu no pots analitzar aquesta informació en un pleno que a mi me van convocar a les 16:16, a un pleno que era a les 16:15.
Mire, quan vostès estaven governant... i n'hi havia any d'eleccions, no se trobaven en estos també, d'alguna manera, flecos solts?
Quan entres, després de governar... Després,
és que
ven
any d'eleccions i tot el demés...
Claro, és que és la clave, Susana. Per què passa lo de l'autobús? Lo de l'autobús perquè s'adjudica per a dit, verbalment i sense el procediment? Perquè el procediment té uns temps. I ells, quan fiquen en marxa l'autobús? Fiquen en marxa l'autobús 5 mesos antes de les eleccions municipals, perquè la clave era ISA. Te fico un altre exemple. El dia de la jornada de reflexió de les eleccions municipals, jornada de reflexió on no hauríem de fer política, ningú hauria de dir res, l'alcalde, a través de tots els mitjans de comunicació de premsa escrita, va enviar una nota de premsa dient que anava a donar 130 euros a totes les famílies de Vila-real que tingueren un xiquet en una guarderia en una escola infantil del poble.
Sí.
Alegria per a tots. L'alcalde repartia el dia de la jornada de reflexió xeques a tots els veïns de Vila-real. Saps quants diners han cobrat de les famílies d'aquests diners promesos per l'alcalde el dia de la jornada de reflexió? Ni un euro. I saps per què no ho ha cobrat?
Bueno, si era premsa escrita, senyor Folgado, siguem benevols.
Sí, clar.
Ho havia comunicat el dia abans.
Ho perquè afigure en la premsa escrita...
Però realment ell no havia fet, no havia incurrit.
Claro, no.
Vostè
no
també ho haurà fet.
No.
Senyor Folgado...
No. Sap per què? Perquè ells era conscient que el que estava anunciant no havia seguit el procediment que marcava la llei i que anaven a tindre problemes per a cobrar les famílies. Això que va fer l'alcalde simplement és mentir, sabent que ningú anava a poder contrastar-ho. Si guanyava, anava a ser alcalde, i si perdia, doncs ja havia perdut. Per què no han cobrat les famílies? Per lo mateix que estem parlant ara. I segurament en algun altre pleno ens vindrà una relació de gastos en les que les famílies de Vila-real que han anat a l'Ajuntament, que han presentat la documentació, que se van creure al candidat socialista quan es va dir allò.
Però vostè negarà firmar això? Senyor Folgado.
No, però el que no podem ser és corresponsables d'una mala gestió. Així estem també, no hi avant, perquè això és molt a la jugada política del xantatge, no? Entonces vostès estan en contra de que...
No, pues, vostè no pot negar, claro, és dir, quan li arribe, doni compte que són els seus cociutadans, és dir...
Correcte, però el que tenim que defendre és que els cociutadans no se'ls enganye. Entonces, si nosaltres validem totes aquestes males pràctiques, estarem permitint que els ciutadans se'ls enganyi. Estarem validant una mala praxis, que és, com venen eleccions, ara t'he promès 130 euros, que com no he seguit el procediment no vas a cobrar o tardaràs molt en cobrar, per tant, l'oposició també té que denunciar això, perquè els veïns ho han de saber.
I però, per una altra part, si no haver sigut alcalde, i vostè, per exemple, haver assumit l'alcaldia, almenys els ciutadans haurem tingut els 130 euros. Tampoc... Ens hem d'alegrar sempre, no?
Clar, no, segurament nosaltres... veníem demanant això ja feia temps.
Vale.
És que esta promesa uh-huh. la van fer en el 2016 i no la van pagar, la van fer en el 2017 i no la van pagar, la van fer en el 2018 i no la van pagar, i en el 2019 va utilitzar l'últim dia. I estarà encara no la paga. Porta 4 anys prometent-los això. I avui, dels 4 anys, encara no ha cobrat, i li convida a que parli en les escoles infantils de Vila-real uh-huh. i es pregunte per este tema. Per tant, nosaltres, quan vinga al plenari, claro, el plenari serà, volen o no que volen que donem els diners als veïns? Claro que volen que donem els diners. Lo que volem és que no estigui 4 anys enganyant-los. I volem poder contar-los als veïns això. Volem
poder explicar-los. Què és el que més li ha dolgut d'este any, de lo que ha sentit del govern, és a dir, del que pren les decisions, del que realment fa que Vila-real creixca o no creixca, que és el que més li ha dolgut de lo que vostè ha sentit?
Pues a mi m'ha dolgut la forma en la que ha pujat la contribució als veïns de Vila-real. M'ha dolgut. De veritat, crec que és una vegada més un engany.
Però se dia que la contribució realment s'havia de pujar perquè estava tot al voltant nostre del món, la contribució havia pujat, menys així a Vila-real.
No, però no, és que tampoc crec que sigui així. Mira, nosaltres se va produir una revisió dels valors catastrals governant uh-huh. el Partit Popular. Uh-huh. I quan el Partit Popular acaba de governar i inicia actualització dels valors catastrals, el 2011, Susana, uh-huh. se van recaudar 17.890.000 euros de contribució. És una xifra exacta. 17.890.000 euros és l'esforç que el Partit Popular demanava als veïns per la ciutat en el funcionament en la que tenia el Partit uh-huh. Popular. El Partit Socialista va alentar, com ara han pogut saber, a través d'alguna associació de veïns, va alentar recollides de firmes, com ara se'ns ha uh-huh. reconegut. Hi va haver una recollida de firmes. I Benlloc dia que estàvem atracant els veïns. Saps, Susana, enguany, quina és la previsió d'ingressos per contribució de l'alcalde Benlloc? 23.300.000 euros. Estem parlant de 5 milions d'euros més cada any. Cada any vol dir que l'alcalde, en esta legislatura, uh-huh. va ingressar 20 milions d'euros més, uh-huh. a raó de uh-huh. 5 milions d'euros més cada any, que el que tenia el Partit Popular. I no han hagut ni recollides de firmes, perquè nosaltres no ens hem ficat a alentar recollides uh-huh. de firmes en les uh-huh. associacions de ningun tipus. I s'ha sigut la realitat. I ara ja no s'està atracant els veïns. Estan pagant 5 milions d'euros més. I claro, i encara el discurs que pots escoltar en alguna ocasió, uh-huh. com tu ara mateix acabes de fer, és que estàvem, la contribució als altres llocs estava més baixa, i així uh-huh. inclús havia baixat. No, així estem pagant 5 milions d'euros més en Benlloc uh-huh. de lo que se pagava en el Partit Popular.
Bueno, com també s'ha alliberat la P7, pues ja no rebem i ingressos.
Sí, això també ha sigut molt curiós. L'alcalde diu, vaig a pujar la contribució perquè me desquadren un poc els números perquè, uh-huh. per exemple, la AP7, que mos pagava 180.000 euros de contribució, ja no mos ho pagarà. Lo que no mos havia contat l'alcalde uh-huh. és que anaven a vindre del fons de cooperació a Vila-real 330.000 euros més. I diu l'alcalde, vaig a tindre una reducció d'ingressos per plusvalies. I ara hem mirat els pressupostos i aquesta reducció que havia dit l'alcalde, que estava per plusvalies, no està, i els ingressos uh-huh. estan semblants. El que no ens havia contat l'alcalde és que, diu, desajusten en comptes, però enguany és el primer any que deixarem de pagar 1.000.000 d'euros de crèdit per al Gran Casino. Uh-huh. Per tant, són uns ingressos que tenim també que s'alliberen al no tindre que pagar 1.000.000 d'euros cada any per al Gran Casino que m'està pagant els últims anys. A l'hora d'explicar, uh-huh. Per què puja la contribució? Per culpa del PP. La contribució
sí, això no va preguntar-li jo, perquè lo dels empastres del PP ja estan arreglats.
No, però és que els empastres del PP...
És que per lo vist monís un cada...
Sí, perquè ell se'ls inventa, ell els goteja. Uh-huh. I ell diu, és un empastre...
Una cosa és inventar-lo, altra cosa és gotejar-los.
Sí, no, goteja els seus invents. Uh-huh. És un empastre del PP el Jardí de les Dominiques? El Jardí de les Dominiques, uh-huh. quan les germanes Dominiques se'n van de Vila-real, governava el Partit Popular, i les germanes Dominiques li plantegen al poble de Vila-real un acord. Uh-huh. Un acord que era que elles feien una cessió d'eixe sol a canvi de que l'Ajuntament li donarà un altre sol per un valor semblant. Uh-huh. I se firma un conveni urbanístic. Uh-huh. Tots els grups polítics el voten a favor. Benlloc vota a favor en el pleno d'eixe acord en les Dominiques i diu, i li ho he recordat en més d'una ocasió textualment, que en els plaços que marca el conveni és temps suficient per a complir el que mana el conveni. I ese conveni dia una cosa molt clara, Susana, que si passat els 8 anys uh-huh. el que fora l'alcalde uh-huh. no complia en esa compensació de terrenys, el poble tindria que pagar en diners uh-huh. el valor dels terrenys. Els 8 anys ha sigut alcalde Benlloc. Benlloc no ha fet res. me va tocar ir a fer una roda de premsa perquè vaig parlar en el representant de les germanes dominiques i em va dir que l'alcalde no les estava ni recibint. I vaig fer una roda de premsa, a partir d'això l'alcalde se'n va anar a Paterna, que és on estan les germanes dominiques, i va parlar amb elles, però no va fer la compensació de terrenys. Vaig ir a la Sant Demà i va fer una roda de premsa i va dir, per culpa del PP tenim que pagar 4 milions d'euros. No. Vas firmar a favor d'aquest conveni. Vas dir que se podia complir en el temps. Has estat 8 anys sense recibir a les germanes dominiques. Has anat a parlar amb elles. No els has oferit els terrenos a canvi que tenies que oferir-los i pagues els 4 milions perquè no has fet la teua faena com a alcalde. Però com tens la capacitat mediàtica d'eixir al carrer a contar lo contrari, eixes al carrer i dius, otro empastre del PP me cuesta 4 milions d'euros. I què fa l'alcalde? Ajusta de les seues partides? S'apreta el cinturó? No. L'alcalde agarra, se'n va i demana un préstec de 4 milions d'euros. En una clàusula que deia que no pagaria amortització hasta la següent legislatura. O sea, esta legislatura, governe qui governe. Sí. Perquè ell no tinguera ni que començar a amortitzar i ser això. I com aquesta situació que t'he contat, Susana, totes aquestes teòriques...
Sí, però vostè me parla de que ell el que no ha tingut és no ha previngut el que li venia. És dir, perquè això sí que és real, que se va pactar quan estava governant el Partit Popular, i vostè pensa que ell havia tingut cura de saber què és el que li vindria per anar pal·liant un poc els efectes, no?
És que ser alcalde, Susana, no és ja va ni ser a la professó o vindre a la ràdio. Ser alcalde és agarrar...
Mire, senyor Folgado, li tinc que dir que...
Que ve poc.
Ve molt poc,
vale.
Eh?
Pues, no és eixir en els mitjans i eixir a la professó. Ser alcalde és agarrar i dir, a veure, què és tots els temes que tenim damunt de la taula? Mira, què haguera passat si jo haguera entrat alcalde en aquestes eleccions? La única operació urbanística, la única que ha fet ben lloc en Vila-real és la ciutat esportiva, el CEM.
Sí.
Com ha aconseguit ben lloc els terrenos de la ciutat esportiva? Quants diners ens ha costat a tots els veïns de Vila-real? Pues mira, jo de l'urbanisme a coste zero que tant criticava és el que ha fet. Els terrenys de la ciutat esportiva no els ha pagat l'alcalde de Vila-real. Va firmar un conveni en els propietaris.
Sí.
I aquest conveni el que deia era que si l'Ajuntament, un conveni firmat per Benlloc, no complia en l'acord i els donava la compensació urbanística que havien acordat en agost de 2018, i aquests propietaris avui ja tenen dret a vindre l'Ajuntament a reclamar 6 milions d'euros. I aquests propietaris, on nosaltres han fet una ciutat, Benlloc ha fet una ciutat esportiva sense pagar-los ni un euro, donant-los un conveni urbanístic que ja ha complit, perquè encara no han volgut vindre aquests propietaris. Però en el moment que vulguin, ja des d'avui, poden vindre a anar a l'Ajuntament i dir s'ha incomplit, Benlloc ha incomplit el seu propi conveni i té que pagar 6 milions d'euros. Si jo sóc alcalde, què tindria que fer? Quedar-me esperant a que vinguin els propietaris a demanar-nos els 6 milions i quan vinguin, vindre així contacte, Susana, un empastre del PSOE. Resulta, no, jo el que faria, o el que faria qualsevol alcalde responsable, és treballar des del primer moment per donar-li una solució, per compensar-ho urbanísticament, per complir l'acord de l'anterior alcalde, per a que al poble no li costi 6 milions d'euros.
Quants es porta vostè en l'oposició?
8. 8 porta? Sí, crec que 8 ja, no? Sí, 8 anys. De l'11 al 15, del 15 al 19. 8 i algo.
Se torna a presentar?
Alcalde?
Sí.
Bueno, no, jo crec que això és algo que està clar, que jo no me vaig a tornar, no vaig a tornar a ser el candidat del Partit Popular. És algo que jo donava per sentat i que havia parlat, evidentment, he parlat en la gent del partit, i que és algo que està entès. Jo he assumit i he anat presentant-me en moments difícils. M'he presentat en eleccions on sabia el que me presentava. Sabia que no era presentar-te a un camino de rosa, sinó que era presentar-te en moments difícils. He donat la cara per el Partit Popular, però jo entenc que una tercera candidatura a l'alcaldia no és bo ni per al Partit Popular de Vila-real ni per a mi personalment.
Jo dic perquè ara en aquest moment vostè estaria ben preparat per a tot el que li vindrà si fora vostè alcalde i Benlloc li deixarà l'herència.
Pues, coneixement, sí, i li promet que seria més responsable de lo que ell està sent en esos temes. No se pot dir, Susana, que Vila-real té un problema urbanístic sense haver-lo abordat. No se pot dir que Vila-real té un problema tan greu com està contant-lo i que el teu regidor d'urbanisme siga director general de puertos, caminos, muntanyes i no sé quantes coses més, i que estiga a jornada partida. Si vens a contar als veïns que Vila-real tenim un problema, que el tenim, Susana, i que és un problema que s'arrastra del pla general del 93, perquè aquell pla se va fer en un moment en el que se permetia unes permutes urbanístiques, de fet, després ja els altres plans ja no se van fer aixina, i n'hi ha que corregir-lo. Nosaltres vam fer una proposta en l'any 2011, uh-huh. Benlloc va decidir desestimar-la, uh-huh. Puc entendre-ho, Susana, uh-huh. Però si desestimes la del Partit Popular, deus plantejar-ne una altra. I hauria de plantejar un nou pla general d'ordenació urbana que donarà resposta a les necessitats que té Vila-real, a aquesta capacitat que té la gent de vindre a demanar expropia'm el meu terreno. Uh-huh. Moltes de les coses que passen també, Susana, és que antes la gent en el mateix mercat immobiliari,
sí,
i se aprofitament urbanístic, uh-huh, el comprava i el venia en aquest mercat. Pues, uh-huh, algú que volia poder construir més altures comprava, sí, l'altre, sí, que tenia capacitat. Sí. Això és difícil d'entendre,
però era real, estava en aquest moment.
Quan el mercat funcionava perquè hi havia creixement urbanístic, uh-huh, la gent no venia mai a l'Ajuntament a demanar-li que li expropiaren el terreno. Uh-huh. I quan la bombolla immobiliària va explotar, uh-huh, a partir d'aquest moment la gent se va donar compte de que allò que hasta ara estava venent en el mercat immobiliari, uh-huh, també tenia l'opció de vindre a l'Ajuntament i dir-li expropia meu. Uh-huh. I l'Ajuntament té l'obligació, sí, d'expropiar-li-ho. I entonces l'Ajuntament se veu que va, té que anar assumint expropiacions i pagos, uh-huh, urbanístics, uh-huh, que no són per l'empastre de ningú, que són drets adquirits per el Pla General del 93, uh-huh, que precisament van redactar ells. El regidor d'Urbanisme, sí, que fa ese Pla General, Susana, sí, sí, era Francisco Valverde.
Sí, sí.
Francisco Valverde redacta ese Pla General que ara dona drets als propietaris per a vindre a demanar que s'expropien terrenos en Vila-real. Pues qui millor que ell, el senyor, uh-huh, Francisco Valverde, o que el senyor Benlloc, que són els que van redactar aquest pla general que està, deixant-nos en aquesta situació, els que li donen solució.
I l'alegria més gran que ha tingut el Partit Popular durant l'any?
Bueno, pues jo crec que alegries moltes. El veure, pues, per exemple, que en un temps o el partit ha sabut fer una renovació de líders, uh-huh, d'una manera, jo crec que donen passos importants per a que tots els afiliats puguem votar als nostres líders nacionals. Jo crec, uh-huh, que ha sigut una satisfacció el poder obrir les sedes i dir, bueno, pues la elecció que antes se feia per representants en els congressos i que era democràtica, uh-huh, i que era legal i que era una fórmula,
sí,
ara s'ha volgut donar encara un pas més per a que foren directament tots els afiliats de base els que puguen vindre a la sede, els que puguen elegir, en este cas a Pablo Casado, com el seu líder, uh-huh, per aportar endavant el projecte del Partit Popular a nivell nacional, i per tant, aquestes són alegries importants de veure com el Partit Popular ha sigut capaç de renovar-se.
Senyor Folgado, mos acaba el temps. Espero que vinga més voltes. Cal dir que, a veure, perquè tots els oients ho sàpien, l'he tingut que cridar, però diverses vegades, perquè ha estat molt ocupat. Bueno, donar-li l'enhorabona des d'esta casa, perquè sabem que ha sigut pare recentment.
Sí, sí, sí.
Quan ha entrat per esta porta, li hem començat a preguntar sobre les fotos de la xiqueta. Està més clareta, però se pareix més a...
Afortunadament se pareix més a sa mare, afortunadament. Però sí, sí que és veritat que ara, pues, estos mesos he hagut que compaginar un poquet tot, i sí, pues bueno, sí, tinc que quedar en una alegria, Susana, me quede en l'alegria que m'ha donat el tindre en braços la meva filla Sofia, compartir-ho en la meva dona Patri, i és algo que evidentment, pues, te canvia tot, te canvia la vida i que te fa plenament feliç. La gent media moltes coses, media que no dormiria i ho van acertar, no dorm, ara ja millor, pobreta, ja m'ho deixa dormir.
Bueno, però... i el dia de Reisos, resulta que com la xiqueta, claro, és molt menuniu, va cantar el turí, son pare el cantarà, i és triginés.
Pare el cantarà per la filla, però en una passió total. I sí, que és veritat que ja en ganes de que la xiqueta, pues, compartisca totes les grandíssimes coses que té Vila-real per descobrir. Ja el dia de la loteria ja va poder fer en l'església major de Jesuset,
sí, 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 sí.
I ja m'agradaria, jo crec que això és que a Vila-real tenim una gran riquesa cultural i social, uh-huh, en col·lectius magnífics, i segur que participa molt de tot això.
Moltes gràcies i fins quan vostè vulgui, té la porta oberta.
Moltíssimes gràcies, Susana.
I temps ja per a l'actualitat esportiva amb Javi Mata i el seu equip. Nosaltres ens retrobem demà. Adeu.